El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Avui diumenge, atenció amb el que comencem explicant, perquè Catalunya és el lloc d'Espanya on les mares se senten més incòmodes a l'hora de donar el pit en públic. Catalunya és el lloc d'Espanya on les mares se senten més incòmodes donant el pit en públic. I és que la lactància en públic continua encara sent percebuda com un tabú a la societat, i aquesta és una de les conclusions clau que es desprèn de la recent enquesta feta per la marca de tecnologia femenina Elvi, que revela que el 66% de les mares encastades de Catalunya han rebut comentaris negatius o mirades desaprovadores mentre donaven el pit o s'extreien llet en públic, i el 80% també han estat instades a amagar-se en algun moment, sent un dels percentatges aquest més alts. En parlem sobre el tema amb la Yanira Blanco. Yanira, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, Yanira, no es casualidad de que en Cataluña el porcentaje sea tan alto, ¿no?
Pues la verdad es que, si te soy sincera, a mí me ha sorprendido un poco, porque pensaba que iba a ser al contrario. Y sí que es verdad que a nivel general, aunque la sociedad sí que ha avanzado en la normalización de la lactancia, sí que nos encontramos con muchísimas mujeres con las que se encuentran problemas hoy en día al amamantar en público.
¿Este estudio, esta encuesta, cómo lo habéis hecho?
Elvi lo que ha hecho es que lanzó una encuesta a todas las mujeres de Cataluña. Uh-huh. Cogieron una muestra, creo que alrededor de unas 1,000 personas, y les hicieron un cuestionario. Y a través de este cuestionario sacaron todos los datos.
Hay mucha gente que, hay muchas mujeres que dan el pecho en público en Cataluña. ¿Normalmente se hace? ¿El porcentaje es alto también en este caso?
Sí que es verdad que dicen, bueno, el estudio dice que el 94% de las madres catalanas que dan el pecho, aparte de dar el pecho, también se han extraído leche con un sacaleches en público. También este estudio ha sacado que Cataluña tiene la duración de lactancia materna más larga, con una media de unos 13 meses, más o menos. Uh-huh. Y también la diferencia más alta entre la lactancia durante la baja por maternidad y al volver a trabajar. Sí que es verdad que han desglosado un poco este porcentaje, y las estadísticas dicen que el 61% de las madres que daban el pecho manifestaron sentirse más incómodas tanto en cafeterías como bares como restaurantes, señalando estos establecimientos como las principales fuentes de malestar, seguido de parques y plazas públicas, donde un 52% lo había experimentado. En cambio, por ejemplo, muchas mujeres comentaban que en los hoteles y museos eran como algunos de los lugares donde se habían sentido con menos malestar, más cómodas.
Uh-huh. Qué curioso. Además, si no me equivoco, no está prohibido, ¿no?, dar el pecho en los lugares públicos.
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo como profesional veo que quizá a lo mejor si existiese una ley que las pudiese amparar, quizás a lo mejor ellas se sentirían como más cómodas. Muchas veces ya no es que esté prohibido, sino que a veces en algunos lugares sí que es verdad que adecuan unas zonas especiales para que ellas puedan dar el pecho, pero ellas como que no se sienten cómodas tampoco, ¿no? Porque es como de alguna manera se sienten que se tienen como que apartar, ¿no? O se tienen que mover del sitio donde están, a lo mejor con familiares o con amigos, para desplazarse a un sitio cerrado donde tengan que dar el pecho. Entonces como que se sienten como que están haciendo algo mal. Uh-huh. Cuando realmente lo que se debería es normalizar que cada vez más mujeres pudiesen dar el pecho en zonas públicas y que no sintiesen que la gente les mira mal o que sientan que están haciendo algo que no es correcto.
¿A qué se debe, según vosotros, que se sientan tan incómodas, que tengan estas miradas o se preste esta atención especial hacia ellas?
Yo creo que porque siempre a lo mejor quizás se ha asociado, ¿no?, el tema de pues ver un pecho en público a algo negativo, o quizás a lo mejor como más sexualizado, o por ejemplo temas redes sociales, si te fijas siempre hay como mucha censura cuando aparecen pechos maternos. Y yo creo que quizá esto debería de haber concienciación desde pequeñitos, ¿no? En plan, pues ver que amamantar es algo completamente normal, natural, que realmente de aquí pues sale pues leche materna, que es comida, ¿no? Que van a necesitar pues los bebés para crecer, y que realmente es una fuente de alimento, ¿no? Se debería de ver como algo increíble más que como algo banalizado, ¿sabes?
Para normalizar esta lactancia en público, la marca femenina Elvi ha creado un vídeo, ¿no?, con un globo gigante, no muy grande, con la forma de un pecho, y lo ha puesto en Barcelona, ¿no?, en la playa de San Sebastián, y también en otras localizaciones, ¿no?, por tal de reivindicar esto y darle visibilidad, ¿verdad?
Sí, la verdad es que han hecho una campaña bastante potente, donde en tres sitios importantes han puesto este pecho gigante, también en Madrid y en Sevilla, y luego también hicieron un pequeñito vídeo donde habían diferentes mujeres amamantando en diferentes sitios públicos alrededor de Cataluña, tanto en paradas de tranvía, paradas de autobús, en los parques, en cafeterías, restaurantes, más que nada pues para intentar normalizar la situación, y para que las mujeres de toda España puedan ver que es algo que es normal, que no se tienen que sentir mal por hacerlo, y sobre todo pues para intentar pues normalizar esta situación y que se remueva toda esta estigmatización que hay pues alrededor de este tema.
¿Se va a acabar normalizando? ¿Creéis que habrá un cambio en esto?
Yo creo que sí, que costará, que como todo, ¿no? Pero yo creo que a medida que el tiempo pase, las nuevas generaciones, al final todo el mundo tenemos como una visión distinta, ¿no?, de cómo son las cosas. Entonces yo creo que con ayuda de todos, y sobre todo pues intentando hacer que las madres creen comunidad, que se apoyen unas a otras, que cada vez se vea más gente dando el pecho en público, haciendo campañas de normalización, haciendo campañas como por ejemplo ha hecho una marca tan potente como ha sido Elvi, o incluso proponiendo hacer una ley que las ampare, creo que esto podría ayudar muchísimo.
Aún así, antes también, años atrás, aún estaba peor visto, ¿no? Si ahora aún tenemos este problema, años atrás aún era peor, ¿no? Si nos vemos con esos ojos, quizás sí que hemos mejorado, pero aún queda mucho, ¿no?
Sí, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que cada vez hay más gente dispuesta a ayudar, y sobre todo cada vez las madres se sienten más seguras de ellas mismas, y yo creo que poco a poco lo conseguiremos.
Pues Yanira Blanco, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema y por hacer este estudio, que al final las cifras son las que cuentan, ¿no? Las que dicen la realidad de lo que es este caso. Gracias.
Muchísimas gracias.
I parlem ara d'un tema, de la menopausa i dels problemes derivats de la menopausa, dels que encara costa, per segons qui, parlar-ne i donar-los a conèixer. En parlem amb una dona especialitzada en tot aquest tema, l'empresària catalana Jou López, que ha investigat i ha fet treballs de camp sobre el tema i que, a més, lidera una startup catalana d'èxit, la FemUp, vinculada sobretot a això, a protegir, a tractar i a prevenir la salut de la dona. Jou, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres mateixos dieu que quan un metge parla amb un pacient home se l'adverteix sobre els efectes hormonals de totes les medicacions que pot prendre i que se li prescriuen, però que, en canvi, quan són medicacions adreçades a les dones, això canvia i no s'explica com a tal, oi?
Ens oblidem molt sovint, i qualsevol dona que ens estigui escoltant ho recordarà. Segurament, si li han receptat l'anticonceptiu, doncs no li han dit els efectes secundaris de l'anticonceptiu. I les píndoles anticonceptives, com qualsevol medicament, té moltes coses bones, però també té efectes secundaris. I aquests presos durant molt de temps, com ens prenem l'anticonceptiu, que poden ser 10, 15 o 20 anys, doncs es van acumulant, no? Aleshores, això que succeeix amb els anticonceptius, que és un exemple molt clar, passa en totes les etapes de la vida de la dona, que amb molta freqüència ens oblidem de dir quins són els efectes secundaris, com ens afecta la salut hormonal i quins desajustos té. En el nostre cas, vam començar a detectar això amb la caiguda de la libido. Molts medicaments tenen com a efecte secundari la caiguda de la libido de la dona. Un seria els anticonceptius, com ja hem dit, però succeeix el mateix amb els ansiolítics, els antidepressius, molts medicaments. I així passen d'altres, evidentment, que ens oblidem de dir-los de recordar-li a la dona què li pot passar.
També, per exemple, podria ser un exemple, no, el cas de l'alteració de la menstruació que van patir moltes dones amb la vacuna de la Covid i que no es va comunicar des d'un inici, oi?
Totalment. Això és aquest exemple que si no l'haguéssim vist en directe i fa un any, no ens ho haguéssim cregut, no? O sigui, a principi d'aquest segle ens arriba una pandèmia, es fan estudis superràpids per intentar posar una vacuna que arribi a tothom i entre els efectes secundaris no es recull l'efecte que té sobre la menstruació, quan saps que la meitat de la població que vacunarà són dones que estaran postmenstruant o que s'ha de registrar quins efectes pot tenir sobre el seu cicle hormonal, no? Però aquesta és la prova tan evident de que ens oblidem, o sigui, anem amb salut, i a l'excel·lent llibre de la doctora Carme Valls que parla d'això, però hi ha un biaix, veiem la salut de la dona sempre com amb ulls masculins, no? I no ens en recordem que té la seva pròpia biologia, el propi cicle hormonal, la seva pròpia sintomatologia.
Mm-hmm. Tu, Jou, en quin moment vas començar a interessar-te per això, a donar-te potser d'això que potser passa més desapercebut per la resta de la població? Com vas començar a fer-ho tot plegat?
Mira, jo vaig tenir la sort de treballar en un laboratori especialitzat en salut de la dona, que és un laboratori també català, i que s'especialitzava en aquell moment amb la dona embarassada. I vam començar a veure que coses que normalment se'ls deia depressió postpart, hi havia un dèficit nutricional, per exemple, en aquelles dones, no? I a la pandèmia, precisament el temps que em va donar per pensar, vaig començar a fer un estudi amb dones, vam entrevistar 681 dones, preguntant-los quines coses de la seva salut estaven oblidades o elles trobaven que necessitaven el què. Ens va sorprendre molt que la primera cosa més important va ser la libido. Un 52% de dones ens va dir que tenia caiguda de la libido en algun moment de la vida. La dona jove amb el tema dels anticonceptius, la dona que té fills amb el tema del cansament, la dona amb menopàusia, evidentment com un efecte secundari més. I això, ja et dic, el vam veure en el cas de les dones, però després també ho vam començar a notar amb altres símptomes que no s'explicaven, com per exemple podia ser el dolor a les relacions, que també ens va sortir un 21% de dones amb aquest problema.
Uh-huh. I vas crear la companyia, doncs, després de 17 anys d'experiència en aquest món que comentes de salut femenina. I després de 2 anys de recerca, com bé explicaves ara, per conèixer aquestes dones i aquestes necessitats, no?, que tenien elles d'explicar tot això, amb diferents edats, no?, amb quin perfil de dones et vas trobar?
Doncs com et deia, tenim un perfil de dona jove que té molts símptomes hormonals i ningú li ha explicat per què. En la majoria de casos és un efecte secundari d'algun medicament. Tenim molta dona en postpart. La maternitat al nostre país és de les més altes del món. Moltes vegades tenim els fills tan grans que els símptomes que tenim després en el postpart s'allarguen molt de temps, 2 i 3 anys. I tenim dones que els arriba la menopàusia i no entenen com funciona el seu cos. Hi ha molts canvis que els hem d'afrontar d'una manera més saludable. Els problemes que podem tenir de son, els problemes que podem tenir de nerviosisme, de tristor, i totes aquestes dones és a les que nosaltres ajudem moltes vegades amb suplements, moltes vegades amb consells d'estil de vida i algunes vegades també derivant a altres professionals, perquè les dones, per exemple, que tenen dolor a les relacions, els hi cal una visita amb una fisioterapeuta de sol pèlvic que els expliqui com funciona el seu cos i com està realment aquest sol.
Uh-huh. I també hi ha factors, per exemple, que poden influir en la salut de la dona, en aquest cas, que no tinguin a veure, diguem, amb el propi cos, sinó també amb el clima, amb l'exterior, amb una mica la part climàtica, vull dir, no?, la part externa que ens pugui també estar afectant.
Moltíssim. Els contaminants ambientals ja s'ha demostrat que es comporten com a disruptors endocrins i fan malbé la nostra salut hormonal. Aleshores, la dona en aquest contacte excessiu amb contaminants li afecta molt. L'estrès, que també és una plaga a dia d'avui, ens afecta molt a nivell de salut hormonal a la dona, no?, i ens desajusta molt. Així que aquesta part també hem de ser conscients.
Clar, el ritme de vida, no?
Totalment. L'estil de vida de la dona ens desajusta molt. I això la majoria de dones que ho han patit ho saben, que comencen doncs, per nerviosisme, després problemes per dormir, aquesta son que no acaba de ser profunda no permet que el cos es recuperi, dona peu a problemes cognitius, pèrdues de memòria, dificultat per concentrar-se, etc. No? I moltes d'aquestes coses exactament són ambientals.
Uh-huh. I a partir d'ara, amb aquesta start-up FemUp, no?, que has creat, què és el que vols fer?
Doncs mira, Mar, vull fer tres coses importants. La primera és ajudar més dones. Per això fa falta que ens coneguin, perquè moltes dones ens van trobant per Google i no saben que hi ha solucions al seu abast. La segona és continuar desenvolupant solucions per altres moltes molèsties que tenen les dones i que continuen sense tenir gaire solucions, no? Per exemple, el dolor a la menstruació és una cosa que també s'ha normalitzat i que també ens agradaria abordar. I després hi ha una tercera cosa molt important, i és que nosaltres com a startup ens hem adonat que el món de les startups és molt masculí. El 98% del capital que es destina a startups és a startups masculines. Això és un viatge enorme, perquè vol dir que les solucions que es creen de dones per dones, moltes ho tenen molt difícil per arribar a veure la llum, no? Aleshores, aquí també volem ser una palanca, volem animar molt a que les dones inverteixin en projectes de dones i volem ajudar a construir aquest camí perquè sigui cada vegada més fàcil.
Mm-hmm. Doncs, Jo López, investigadora d'aquests treballs de camp sobre el tema de la salut de la dona i també emprenedora de l'startup catalana FemUp, gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos tot això que fas, tot això que feu, i per protegir, en aquest cas, i tractar i prevenir aquesta salut de la dona de la que ens parlaves. Gràcies.
Moltes gràcies, Marc.
Gràcies. I a continuació parlem de la importància que té l'autoestima. Espero que tots els que ens escolteu en tingueu, perquè tot això es forma al llarg de la nostra vida. Si des de ben petits ens han fet sentir-nos bé, es demostra amb l'autoestima que tenim de grans. Us ho expliquem després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche, en Telecinco.
Pues lo que más me ilusiona de la Navidad es estar con mi amigo, mi familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La cantidad de planes que hacemos para compartir en familia, ¿no? Para cantar villancicos en familia, para salir a las calles iluminadas en familia, para acudir a la misa de gallo también en familia. Y aunque con el paso del tiempo esa familia a veces no crezca, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, los planes siguen y tienen que seguir para que nunca nos falte la alegría de estas fechas llenas de esperanza.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, l'autoestima no s'aconsegueix així com així, sinó que és un procés que es forma al llarg dels anys i se'ns acumula des de ben petits, podem dir. Així és com ens influeix i la importància que tenen els qui ens envolten. L'amor propi, el sentiment d'estima cap a un mateix, no és una cosa innata, sinó que es va construint des de la infància a partir de les persones adultes que tenim més a prop i que són més significatives per nosaltres quan som petits. Com aquestes persones tracten a la persona, com s'hi relacionen, com i què li diuen, tot això és clau i hem de ser conscients que tindrà un impacte en l'infant i en la seva estabilitat emocional i s'anirà modelant també amb les experiències vitals que tingui i que vagi visquent. Però com podem millorar aquesta autoestima dels infants o també dels adults? I la nostra pròpia? Doncs de tot això parlem amb la doctora en psicologia i coordinadora del grup de treball en psicologia domiciliària del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Ona Gomis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com podem millorar aquesta autoestima, tant la nostra com la dels altres?
Doncs, per una part, jo diferenciaria què podem fer de cara als infants, no?, com a adults, i després com treballar amb nosaltres mateixos des de la part més adulta, no? Per una part, amb els infants, què podem fer? Doncs, quins consells donaríem per potenciar l'autoestima d'aquests? No comparar-los, evitar les etiquetes. Al final aquestes etiquetes no són bones, no s'han de fer servir adjectius per descriure com es comporta algú. És a dir, no és el mateix dir ets un desendreçat, que has desendreçat l'habitació i la teva responsabilitat és tenir-la ordenada. És a dir, no caure en com estic descrivint a la persona, perquè al final no li dones marge, no?, a l'infant de que pugui rectificar-ho i ja li estàs dient que és incapaç. Per altra part, també adequar el nivell d'exigència, no?, del que li demanem segons l'etapa del moment vital en el que es trobi aquest infant. Hem de ser conscients del que pot fer, el que no pot fer, quines són les seves limitacions, perquè si no la sensació que pot acabar tenint altra vegada és de no tenir capacitat, per molt que m'esforci no ho aconseguiré. Llavors, com tu deies, és molt important, no?, tenir-ho clar amb aquestes edats, perquè efectivament l'autoestima doncs es va construint sobretot en aquesta primera etapa. També quan nosaltres ens podem dirigir a un infant i li podem rectificar les coses que està fent per doncs educar-lo, no? És important també en quin espai ho fem, és a dir, ridiculitzar a l'infant o deixar-lo en evidència davant d'altres iguals o d'altres persones, això farà que la seva inseguretat encara augmenti més, no?
Exacte. En quines edats és més important tenir això present? I normalment, entre quina edat i quina altra edat acostumen a construir aquesta autoestima?
Clar, ja és des del naixement, en fi, entre els 0 i els 3 anys, és la base, no?, del que vindrà després, i al final es va construint, és a dir, per molt que pensem que des de molt petitets doncs no se n'adonen d'alguns comentaris que fem, al final són esponges i sí que se n'adonen, no?, de tot el que perceben de l'entorn, de com s'estan dirigint a ells, és a dir, és molt important també anar en sintonia amb el que dic després i amb el que faig amb els meus actes per evitar els dobles missatges, no? No puc reforçar positivament només verbalment, no?, dient-li ets genial, i després quan l'infant em fa demandes ja des de molt petitet no atendre-les, no?, perquè llavors li estic donant dos missatges contraris. Sí. És cert que a mesura que l'infant doncs va creixent, va adquirint doncs aprenentatges, li hem d'anar acompanyant, és igual d'important també o més serà a l'adolescència, com sigui aquesta etapa, com l'infant o l'adolescent en aquest cas la visqui, perquè per tant important que és el sentir que pertanyo a un grup, el sentiment de pertinença, no?, com més sentiment de pertinença tingui i és un procés o una etapa en la que estic cercant la meva identitat, doncs com més respostes pugui tenir i més acompanyat em senti, tant per la família com per el grup d'iguals, aquesta autoestima també es veurà més reforçada.
Clar, tot això potser no, quan són tan petits, no, amb 3 anys, com comentaves, no som tan conscients i ho comencem a veure quan ja comencen a ser adolescents, no? Quan ja comencen a mostrar aquesta personalitat, aquí potser ja és massa tard, no?, rectificar aquests errors que hem fet abans.
A veure, si pensem que és massa tard, llavors ja inclús els adults, no?, en la nostra etapa adulta, si tenim baixa autoestima, semblaria que ja no tenim solució, no? I al final és una revisió real de potser inclús a l'adolescència mateix, no?, perquè ja doncs ja tenen desenvolupades habilitats cognitives, emocionals, o poden començar a posar paraules, no?, a com s'estan sentint. Doncs és important fer una revisió d'on ve doncs totes les creences que puguin haver al darrere que han anat marmant la meva autoestima i han fet que potser doncs no tingui amor propi, que em vagi sentint amb més desconfiança, amb més inseguretat, i d'aquí anar rescatant per intentar de construir tots aquests missatges o creences que jo he anat, bueno, que han anat creixent i han anat sent més grans dintre meu i que llavors m'impedeixen, no?, de sentir-me segura, d'enfrontar-me als reptes que jo em vulgui proposar, que tenen a veure doncs amb com he viscut, no?, la meva infantesa anteriorment. però per suposat és una etapa, a més, l'adolescència amb la que com que estan intentant crear, intentant construir la seva identitat, intentant descobrir qui són, també és una etapa on es pot treballar psicològicament parlant moltíssimes coses, no? Per moldejar-ho i per encaminar-ho. És a dir, que a la teva pregunta de si és tard o no és tard, jo diria que no és tard, que qualsevol moment està bé per revisar-nos i fer aquesta introspecció, no? Igual que el que preguntaves abans de si què podem fer com a adults, en qualsevol moment doncs podem parar a revisar com és el nostre diàleg intern, com ens parlem a nosaltres mateixes.
Exacte, sí, sí, sí. Llavors, clar, si sempre s'han dirigit malament a nosaltres, o si nosaltres, no, per contra, també ens hem dirigit malament a algú, no està condemnat aquest nen o nena a tenir una mala autoestima ja quan sigui gran, es pot tractar.
Exacte, exacte.
I com podem potenciar aquesta autoestima, per exemple, no, amb un mateix? Com la podem millorar i que sigui sana, que sigui real?
Doncs primer el que comentava de la reflexió, no? I d'agafar, doncs, de fer introspecció endins, de revisar com sóc, com m'agradaria ser, si canviaria alguna cosa, fixar-me en com em parlo, que això té molt a veure amb el que es coneix amb el diàleg intern, no? És a dir, escoltar-me una mica, parar atenció a realment què vull, i és molt important saber què vull i com em sento a mi mateixa. Si no, al final estarem fent coses que no ens omplen, que no gaudirem, podem quedar-nos molt amb l'autocrítica constantment i amb la sensació, o amb directament amb l'acte de devaluar-nos i de no permetre potenciar doncs algunes habilitats, no?, o qualitats que potser sí que tenim però que sentim que no som capaços. Per tant, potenciar doncs, aquest diàleg intern, que ens abracem més, no?, que potenciem més l'autocompassió cap a nosaltres, és a dir, ser amables i comprensives amb nosaltres mateixes. Doncs, també ser conscients de quins àmbits de la meva vida em sento més segura i amb quins no. Potser en l'àmbit laboral em sento més insegura, amb la meva parella em sento més segura. Llavors, fer una reflexió, no?, de que realment d'on ve tota aquesta inseguretat, si realment es tracta de que tinc baixa autoestima, o potser me n'adono de que només dirigint-me a mi d'una forma més amable, doncs ja potencio aquesta seguretat en mi i que aquesta crítica que potser jo he anat integrant sense adonar-me, no l'he fet conscient i ve molt per el que he après i per la meva evolució al llarg de la meva vida o per referents que hagi tingut, doncs d'escoles que han estat més dures, no? Llavors, quan me n'adono de tot això, també puc redirigir quina és la visió i la percepció que tinc de mi mateixa i diferenciar-ho.
Clar, és que ara has dit això, no?, de l'escola, de l'educació. El sistema educatiu també influeix moltíssim, no?, a la nostra autoestima, perquè creixem d'anar a l'escola i potser també hi ha professors, no?, que ridiculitzen els nens d'alguna manera o entre companys també mateixos. I això també danya moltíssim, no?, l'autoestima d'aquell nen o nena i de l'adolescent, també.
Clar, jo no diria tant com una escola, com una entitat, no?, que pot arruïnar, sinó que és veritat que poden haver molts factors que poden influenciar, com tu has dit, no? Clar. Doncs com una assignatura que em costa moltíssim, doncs si tinc un professor o una professora que m'acompanya, que em reforça positivament quan les coses sí que van bé i no només ensenya o senyala allò que no va bé, això m'ajudarà molt. Igual que si em trobo en una situació com infant o d'assetjament escolar o de que m'assenyalen altres nens o que em deixen en evidència, és el que dèiem abans, no? Deixar en evidència i ridiculitzar fa sentir-nos més petits, més petites, més inferiors, no?, als altres, i no ens permet tampoc donar-nos veu per una altra ocasió, perquè al final el que fem és defensar-nos, no?, i no posar-nos en una situació que anteriorment ens ha generat una sensació de malestar, de perill. Llavors, poder acollir tot això, poder treballar la part més emocional, més relacional, habilitats socials, assertives, des de l'escola, és un ambient fonamental, no?, i un tema fonamental per abordar.
Exacte.
Està clar, o sigui, donar-li veu.
Com podem saber realment si tenim una bona autoestima? Perquè abans comentaves, no?, això i els consells, no?, el que hem de fer amb nosaltres mateixos, però clar, potser molta gent se sent reflexada però no sap identificar realment si la té o no la té, si té una bona autoestima o no. Com ho podem saber, això?
Bueno, una manera de saber és adonar-me, potser posar les ulleres en un dia de veure internament com m'estic parlant a mi mateix, a mi mateixa, si per exemple doncs estic estudiant, estic treballant i alguna cosa no em surt, què és el que em dic a mi mateixa en aquell moment? És a dir, m'estic criticant molt, estic assumint que tinc la culpa, que no sóc capaç de resoldre-ho. Allà ja és un indicador. També és un indicador el veure si realment en un grup social, en una relació, en una interacció amb el meu cap, la meva cap, puc donar la meva veu, realment sóc capaç de donar la meva opinió. Si no sóc capaç de donar la meva opinió, segurament és que m'estic sentint en una posició d'inferioritat i no m'estic donant aquesta veu, no m'estic permetent. Doncs aquí, per exemple, estaria bé revisar per què adopto una posició més passiva. Potser és perquè estic més còmoda no dient res i assumint el que vol l'altra persona, potser perquè estic més còmoda adoptant posicions de complaença. I llavors, amb aquestes posicions, no, assertives, sobretot pel que fa a la relació amb l'altre, també em puc adonar si realment estem en nivells diferents amb el que jo percebo, no, d'inferioritat i de superioritat.
Exacte. Al final, una persona que tingui una bona autoestima també intentarà que l'altra persona, no, la persona a la que li parla, tingui una bona autoestima, no? O sigui, si una persona se sent bé amb ella mateixa, farà indirectament sentir-se bé als altres.
Realment això seria ideal, no? És veritat que ens podem trobar, bueno, amb aquesta interacció que deia d'igual a igual, el que hem de fomentar és que ens relacionem d'adult a adult, no? I de assertivament, doncs, acollint les meves necessitats, acollint les de l'altre i no devaluant a l'altra persona, potser amb els meus comentaris, amb la forma de relacionar-me. És a dir, mentre hi hagi una interacció que sigui d'igual a igual i que no hi hagi una diferenciació entre una persona, un membre d'aquella relació que se situa per sobre de l'altre, doncs tindrà molt més a veure, per suposar, no?, que si tinc una bona autoestima, doncs també puc potenciar que la part de l'altre, o sigui, puc potenciar la bona autoestima de l'altre perquè posaré el focus en les coses bones, no?
Exacte.
Potser reforçaré molt més positivament allò que va bé i no em fixaré tant en les parts negatives de l'altre o de la seva forma de fer, d'actuar, etc.
Clar, em refereixo que potser una persona que es parla malament a ella mateixa, no?, que té una autoestima inferior en comparació a una persona que té una bona autoestima amb ella mateixa, sí que potser transmet cap a l'altra persona o li parla a l'altra persona també de manera inferior, no? Perquè l'altra persona tingui una mala autoestima. Al final és com un reflex de tu mateix, no?
Exacte, per això és tan important com m'ensenyen, no, els pares, les mares, els seus infants, els seus fills i filles, el com es parlen ells mateixos, dirigint-se també a com s'estan dirigint a l'altra persona, perquè com tu dius és un reflex, acaben fent de mirall una mica i al final és el que estan aprenent, no? Doncs amb els adults passa el mateix. Si jo realment tinc una baixa autoestima i internament el meu diàleg és molt negatiu, molt possiblement tindrà a veure també amb la percepció més pessimista o més negativa de les coses, que quan miri el vas, no?, en comptes de veure el mig ple, el veuré mig buit i m'enfocaré en tot allò que no funciona, no?
En certa manera perjudicaràs a les persones que tens al voltant, no?, amb aquesta negativitat, sí, sí. Doncs, Ona Gómez, psicòloga i coordinadora del grup de treball de psicologia domiciliària en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta autoestima, amb una cosa que potser la gent no arriba a tenir del tot present en el seu dia a dia, no? Suposo que encara és un tema a tractar per molta gent i que tant de bo millori.
I tant, moltes gràcies.
Gràcies. Parlem ara d'intrusisme professional i ho fem posant el focus en un sector determinat, el de la veterinària, després de saber que el jutjat penal de Manresa ha condemnat a la parella propietària d'un negoci relacionat amb animals i centre veterinari a presó i els ha inhabilitat per exercir qualsevol professió o ofici relacionat amb animals per la comissió d'un delicte d'intrusisme professional. Una sentència que ha estat possible per la denúncia que van fer tres veterinaris que van detectar els fets delictius i es van posar en coneixement del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Sobre el tema, per parlar d'aquest intrusisme laboral, volem parlar amb la Marta Legido, que és veterinària i membre de la Junta de Governs del Col·legi. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, sempre que parlem d'intrusisme professional ens venen al cap altres professions, no? I en canvi, doncs, en el de la veterinària sorprèn, però passa, no?, habitualment.
habitualment, per sort, no, però sí, sí que passa. Mm-hmm. Sí, és un problema que tenim.
Clar, clar, clar. Habitualment no, però us heu trobat ja en molts casos, oi?
Sí, 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 sí.
Mm-hmm. Explica'm una mica, clar, tot gira entorn d'aquesta última notícia que hem sabut, aquesta parella propietària d'un negoci, que a més tenien un negoci fins i tot dedicat a això. Com se'ls va enxampar i què és el que feien amb aquests animals?
Doncs és una situació que no és nova. I de fet, jo diria, per l'experiència que tinc i el temps que porto al col·legi, que és com una situació que es replica, d'acord? Que es repeteix. El tema és que hi ha gent no veterinària que obre un negoci relacionat d'alguna manera amb els animals, com per exemple una botiga d'animals, una botiga d'accessoris o de menjar per mascotes o una perruqueria canina, d'acord? I aleshores, en un moment donat, contracten veterinaris i aquests veterinaris que els contracten potser fan un horari laboral concret, és a dir, fan el seu horari laboral i aquestes persones, no parlo d'aquest cas, parlo en general, dels mm-hmm. casos que ens hem trobat al llarg dels anys. Fora d'aquest horari, a vegades arriba gent amb un animal que està malalt i l'atenen i el tracten i actuen com si fossin veterinaris.
Clar.
Una mica és aquest el modus operandi.
Clar, però parlem, per exemple, no, de la salut de tots aquests animals, quan una persona, la mestressa o l'amo d'aquest animal, doncs el porta perquè li passa alguna cosa i clar, poden jugar amb la vida i de fet ho fan, no, de l'animal li pot passar qualsevol cosa. Què feien, per exemple? Operaven animals? Quin tractament donaven aquests animals? Com ho fan, això?
Clar, penseu que en aquest cas encara està en procés, és a dir, la sentència ja ha sortit, però encara ja, bueno, poden recórrer i vull dir, encara no s'ha acabat del tot, d'acord? Aleshores, no parlaré en concret d'aquest cas.
No, en general.
En general, doncs el que passa és que els veterinaris que treballen per un negoci d'aquest tipus a vegades ens avisen al col·legi, escolta, em falten receptes del meu talonari, perquè clar, ells a vegades tenen doncs, el seu calaix, a vegades hauria d'estar tancat en clau, però pot ser que per algun motiu algú l'agafi, el talonari de receptes i facin receptes, o vegin que arriben i que estan operant a un animal, uh-huh. o que estan parlant amb un propietari i li estan donant consells de salut sense ser veterinaris.
Yeah.
I en aquest cas concret el que passa és que els veterinaris que havien treballat en aquest centre van ser valents i van denunciar els fets i van accedir a declarar davant del jutge.
Uh-huh. I clar, vosaltres des del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, què és el que feu? Quines mesures preneu al respecte per tal d'evitar aquestes situacions, aquest intrusisme?
Doncs és part de l'obligació d'un col·legi professional vetllar perquè no es produeixi intrusisme en aquesta professió i en altres, com tu deies, no? Doncs, no sé, per ser arquitecte, per ser metge i per ser veterinari s'ha de tenir una formació, s'ha de tenir un diploma, o sigui...
Sí, un títol.
Un títol, exacte, uh-huh. perdó, no em sortia la paraula. Uh-huh. I a més s'ha d'estar col·legiat. D'acord? Aleshores, això implica que els col·legis professionals hem d'actuar. Com actuem? Doncs ho portem davant de la justícia, perquè l'intrusisme és un delicte.
Mm-hmm.
Aleshores, denunciant-ho.
Clar. Clar, i un cop el teniu allà, que ja us trobeu amb aquest intrusisme laboral inevitablement, per tal que no arribin més, clar, això del títol, no? Aquesta formació... És evident que ha d'estar allà, però tot i així passa encara, no?, que us trobeu malauradament en situacions i en persones doncs, que no compleixen amb aquestes normatives. Com eviteu això? Què és el que feu des del col·legi, per exemple?
Sí, el que volia comentar és que això ha passat sempre, per desgràcia, però en els últims anys, com a mínim a la província de Barcelona, el col·legi ha estat molt contundent. I a part de, com et deia abans, quan tenim coneixement actuem,
es denuncia,
posem una denúncia, sí, davant dels jutjats. Tenim altres estratègies perquè, per exemple, els col·legis professionals tenen comitès deontològics, d'acord? Són comitès on arriben denúncies d'actuacions incorrectes, no? Dels companys professionals, o que la persona que posa la denúncia creu que són incorrectes. Aleshores, a vegades, arran d'aquestes denúncies, detectem un propietari d'un animal denuncia un veterinari. Aleshores, s'intenta identificar aquest veterinari i aquest veterinari no existeix. Mm-hmm. O a la persona que està assignada a aquest negoci et diu: no, però si jo aquell dia no vaig treballar. Aleshores, hem fet accions com, per exemple, enviar detectius privats sense passar per propietaris de mascotes per saber si realment aquella persona que els atenia era un veterinari o no.
Mm-hmm.
Per exemple, és un exemple.
Sí. Clar, és una situació complicada, no?, perquè mai us espereu que això pugui passar, però al final us trobeu enmig d'aquest follon, podem dir, no?, i estan allà i clar, fins que no els enxampes, doncs passa un temps i clar, heu d'estar també segurs de que és així. Clar, aquí és molt important, doncs, l'actuació, no?, les denúncies, el fet de, per exemple, aquests col·laboradors que han denunciat, que us han alertat a vosaltres des del veterinari, des del col·legi de veterinaris, i llavors lluitar, no?, contra aquest intrusisme,
sí,
tant aquí, doncs, com a tots els sectors.
De fet, aquest cas ha sigut clau la valentia, i ho vull recalcar i els vull donar les gràcies d'aquests companys que van ser valents d'accedir a declarar davant un jutge, perquè és fàcil dir: ai, he vist una cosa rara allà, saps? O sé que aquesta persona està actuant com a veterinari i no ho és, però donar el pas de dir: denuncio, poso el meu nom, els meus cognoms, i si em citen a declarar em presento, això no és tan habitual.
Mm-hmm.
Perquè la gent a vegades té por, hi ha pressions. És comprensible, eh? Però per això crec que és important que ser valents i tirar endavant, perquè, com dius tu, l'intrusisme és un problema que s'ha d'intentar erradicar.
Això mateix. I més quan es juga amb la salut de les persones i dels animals, en aquest cas.
Clar, que per nosaltres són tan importants.
Exacte.
Com les persones.
Exacte. Al final, jugar amb la salut, doncs, No s'ha de fer, no? I doncs està molt bé aquestes actuacions per part de vosaltres i d'aquests col·laboradors que hagin donat la cara per tal de que no passi més i intentar així, doncs, que no sigui. Marta Legido, veterinària i membre de la Junta de Governs del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres, per consciència sobre aquest tema que possiblement molta gent no tenia el punt de vista ficat aquí i no es pensaven, doncs, que en veterinària això passava, i malauradament, doncs, sí, igual que en molts altres sectors, continua passant. Hem d'acabar amb això, amb aquest intrusisme professional, i la solució, doncs, és aquesta: a poc a poc lluitant en contra. Moltíssimes gràcies, Marta. Tant de bo que de cop siguin menys els casos.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar-hi i per voler parlar d'aquest tema. Gràcies.
Gràcies. I avui parlem de la degeneració macular associada a l'edat, la DMAE atròfica, o el que és la principal causa de pèrdua de visió en persones a partir de 50 anys. Actualment, unes 200 milions de persones de tot el món la pateixen, de les quals 25 milions ja es troben en un estat avançat de la malaltia. Només a Europa es registren aproximadament uns 400.000 casos nous cada any, i avui volem parlar amb el doctor Jordi Monés, que ha coliderat la investigació del primer fàrmac aprovat capaç de frenar la ceguesa que provoca la DMAE. Doctor Jordi Monés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin ha estat el seu paper en el desenvolupament d'aquest fàrmac?
Bé, ara hi ha dos fàrmacs, que un que s'ha aprovat i un que s'aprovarà a l'agost. Aleshores, són dos fàrmacs molt semblants, que els han fet companyies diferents, i el fàrmac que es desenvoluparà a l'agost, de fet, originalment, fa quasi 20 anys, no s'havia dissenyat per la forma atròfica, jo vaig insistir molt a la companyia que el provéssim, que el provéssim a la forma tròfica, i vam fer el primer assaig fase 1 aquí a Barcelona, i es va fer servir per primera vegada en pacients aquí a Barcelona. Que va ser la primera vegada que el tractament que es diu ara anticomplement, que és el mecanisme d'acció d'aquests fàrmacs, es fes servir. Uh-huh. I a partir d'aquí s'han anat desenvolupant les altres fases, i ara ja és una realitat, i ara és una revolució. I d'un altre fàrmac, tot i que no vaig ser el primer que el vaig servir, però sí, he estat un assessor científic de la companyia, fa 20 anys que tipifiquem aquesta malaltia. Penso que aquesta malaltia, com que no tenia tractament, en molts hospitals, la majoria dels llocs al món, ni se'ls veia aquests pacients, perquè no hi havia massa interès, perquè no es podia fer gran cosa. I nosaltres des de fa 20 anys que els hem anat seguint, els hem anat tipificant a diferents formes de creixement, d'evolucions, de pronòstic, i al final hem conegut molt bé la malaltia. I ara estem, per exemple, jo soc professor de la Universitat de Utah, on estem intentant desenvolupar un fàrmac per tractar en teràpia gènica. O sigui que ara que el fet de conèixer també la malaltia, que és que deia ser com una mena d'Alzheimer de la retina, és molt difícil de tractar perquè és mort de la cèl·lula, però amb aquests 20 anys que hem conegut els diferents subtipus, doncs ara podem saber què hem de tractar. I hem pogut desenvolupar aquests fàrmacs que finalment, sortosament, han donat resultat, perquè n'han fallat molts. Durant aquests 20 anys hi ha moltes coses que han fallat. És una malaltia molt complicada.
Clar, aquest tractament, en certa manera, és com una cura, no?, aquesta malaltia. Finalment, podeu dir que heu trobat la solució, la cura, no, perquè aquestes persones doncs puguin recuperar la visió?
No és una solució. A veure, això és com si et digués que ara l'Alzheimer el retrocem. És a dir, que dius, cures l'Alzheimer? No el curem, però fem que aparegui més tard. Aleshores, amb això guanyes anys per aquella persona que no tingui Alzheimer. Ja seria un avenç molt important. Amb malalties degeneratives tan complicades, hem de ser humils. No trobarem una cura com pacient de cop i volta fent que ja no tingui la malaltia. Però el que estem fent és, primer, enlentir-la, que vagi més lent, guanyar anys de visió. I això és molt, molt important en una persona gran. Guanyar anys de visió pot ser molt dels anys que li queden de vida. Aleshores, ara hem començat per aquí, és el primer fàrmac que s'aprova, aquí vindran moltes més coses. Ja ens va passar amb la forma humida a quasi 20 anys, els primers fàrmacs no eren tan bons, després els següents que van venir eren millors. I aleshores ara és una autèntica revolució, aquesta malaltia no tenia tractament, zero, no es podia fer res. I a partir d'ara la podem començar a frenar, podem començar a fer que els pacients tardin més a desenvolupar la malaltia. El que serà més important que mai és saber qui hem de tractar, perquè hi ha pacients on el tractament els serà molt útil i pacients on no caldrà tractar-los, perquè quan la malaltia és lenta, el tractament no fa gran cosa. I aleshores, ara més que mai haurem de conèixer molt bé la malaltia, que és difícil perquè és relativament lenta pel pacient, lenta per la ciència, però no lenta pel pacient, i ara serà més important que mai saber qui hem de tractar, perquè és un tractament que el farem pràcticament de per vida. Estarem posant injeccions cada mes o cada dos mesos, durant molt, molt de temps. Aleshores, sí que és super, super important saber quins pacients els justifica aquest esforç, perquè la malaltia és molt ràpida, i quins pacients no els fa falta.
Perquè, clar, aquesta malaltia, abans comentava, no?, sorgeix cap als 50 anys, l'únic que afecta normalment a persones a partir dels 80. Mm-hmm. Clar, aquest marge tan gran d'edat, com s'explica? Què és? Sorgeix a partir dels 50, però què és els primers símptomes que noten i després com va evolucionant?
Sí, o sigui, pot començar a aparèixer a partir dels 50 anys. És a dir, les persones que tenen una predisposició a la malaltia molt greu ho poden començar a tenir a partir dels 50 anys. No és el més freqüent, però algunes persones ho tenen. I contra més dècades avancen, als 60, als 70, als 80, cada vegada hi ha més gent que ho té. És a dir, als 50 hi ha poca gent que ho té, només els que tenen molt de risc genètic i molta predisposició, i després ho va tenir l'altra resta de persones. Aleshores, hi ha moltes formes, el que et comentava, hi ha formes que comencen molt lentament i que amb prou feines faran dany a les persones, perquè són uns tipus de degeneració macular benèvoles, que és el que estem caracteritzant genèticament a Utah, i després hi ha formes molt, molt agressives. I cal que coneguem aquestes formes molt agressives perquè pot deixar una persona de 65 anys o 70 anys amb molt mala visió central. I això, avui en dia, una persona de 65 o 70 és una persona molt jove, molt activa, inclús les persones de 80 o 85, avui en dia la gent està molt activa, i això és una discapacitat molt greu. Aleshores, no és que et comenci als 50 i se't desenvolupi cap als 80, hi ha gent que els comença abans i que el comença després. Les primeres fases poden ser lentes, les fases tardanes són les que venen més tard. Els primers anys, les primeres dècades, és més fàcil que tinguis la forma humida, per la qual cosa sí que tenim tractaments des de l'any 2006-2007, i després ven a la fase final, que seria la forma tròfica. De fet, la forma tròfica és la fase final de tothom. Això que es diu que hi ha dues formes, la humida i la tròfica, no és ben bé així. Hi ha una forma final, que és la tròfica, i pel camí a l'ull intenta enviar un mecanisme com de salvavides, que és enviar aquestes venetes, que són les que causen el dany. Però no hi ha dues formes. N'hi ha una final, la tròfica, i pel camí pot venir l'humida.
I abans em comentava, no?, això de que porteu molts anys patint errors, no?, o patint... o patint que no surt bé el tractament, bàsicament, no?, com esperàveu.
Sí, més que errors és que hi ha hagut assajos clínics que han intentat abordar la malaltia de moltes maneres...
Que no funcionaven.
I no han funcionat, perquè és tractar mort, és a dir, és tractar mort celular, és a dir, tu quan tu tens un tumor, tu tens una cosa anòmala en el cos, que si l'extirpes et queda la resta del cos bé, per entendre's, et treus una cosa normal i et queda la resta del cos. Aquí no, aquí les cèl·lules pròpies es moren. No pots extirpar res, no pots cremar res, no pots fotocoagular res. És la mateixa cèl·lula que es mora i necessitaria fer-li una ressuscitació amb aquestes cèl·lules. Aleshores, per això és tan complicat tractar malalties degeneratives, perquè és la mateixa retina, propi teixit que es mora. I hauríem d'anar a fases molt prèvies, que també s'està investigant en fases anteriors, i amb això també estem molt obsessionats. Però clar, amb aquestes fases prèvies, 20 anys abans, no pot ser coses molt invasives, perquè no justifica fer coses molt invasives amb una malaltia que encara falta 20 anys perquè es desenvolupi. Aleshores, aquí està la dificultat en prevenir-la, no? I aquests anys, durant aquests anys, a tot el món s'han fet assajos clínics diferents, de molts tipus, i molts han fallat. Per això que té tant de valor que aquests hagin lograt donar resultats positius en fase 3. I ho han donat els dos. Tant el pegcetacoplan, que és un anti-C3 de la via del complement, com l'avancin captat pegol, que és un anti-C5. S'assemblen molt. Ataquen a la mateixa via, de la mateixa via del complement, que és una via inflamatòria del cos per defensar-se de les infeccions, però que està sobreactivada i el cos està com autoinflamat més del compte. I aquests dos fàrmacs ataquen a dos nivells diferents, però ataquen una mica la mateixa via. Són molt semblants.
Clar, aquests dos tractaments que sí que han funcionat, no?, aquests dos estudis, podem dir que han funcionat, doncs és un resultat molt positiu, no?, molt significatiu també pel que fa a aquesta patologia, i es demostra en certa manera que esteu en el camí, no?, de poder desenvolupar en el futur, doncs qui sap si un tractament encara més fort, amb més resultats, no?, i amb més esperança, amb la cura definitiva, no?
Absolutament, és a dir, en medicina sempre vas guanyant petites passes, que són grans passes, perquè és com anar contra la mort. Aleshores, aquests dos fàrmacs són una autèntica revolució, portem molts anys picant pedra i era molt, molt complicat, i al final s'ha aconseguit. I a partir d'aquí només farà que millorar-se les coses, perquè cada coneixement millor la malaltia, els subtipus genètics, vindrà molt tractament de teràpia gènica. Clar, si nosaltres amb teràpia gènica a un pacient li inoculem la fàbrica del que t'ha fet malbé a través d'un virus, aquesta fàbrica s'inocula i potser amb una sola injecció el tractament ja funcionarà. És a dir, que ara aquests tractaments que fem servir ara s'han d'anar posant la injecció repetides vegades perquè és una minidosi que vas posant, però quan logram fer tractaments genètics, que és el que estem estudiant, potser tu induiràs una inducció d'una... milloraràs la fàbrica que està feta malbé a les cèl·lules i allò començarà a produir i anirà produint en el temps. És a dir, que sí que això només va al començament, una gran notícia, perquè els pacients, la seva malaltia anirà molt més lenta, podrem salvar anys de visió, que això és molt important per a una persona gran. Si em diguessis una persona de 20 anys, salvar-li 2 o 3 anys, podria no tenir tant valor, però una persona que té uns anys de menys expectativa de vida que altres, una persona jove, salvar-li anys de visió és molt, molt important. I a partir d'aquí només anirem millorant perquè la ciència avança molt, tot i que són malalties molt complicades, però bé, el producte centenars de milers de persones investigant amb aquesta malaltia els últims 20 anys, sortosament ens està donant els fruits.
I tant, i tant. De fet, també hem de dir, no?, que vostè és l'únic doctor estatal dins dels 6 oftalmòlegs més prestigiosos d'Europa, una referència mundial també amb el que estem parlant ara de la DMAE, oftalmòleg format a Catalunya i també a Harvard, no? que forma part doncs, d'aquest desenvolupament de, d'aquest primer fàrmac, no?, amb aquesta iniciativa mèdica. Actualment, amb tot el que vivim, no?, amb les pantalles tan exposats que estem en el món en el que tot és molt visual, com veu la, la salut ocular?
Bé, les pantalles no fan tan mal, és a dir, poden donar fatiga, poden donar ressecament dels ulls. Hi ha altres coses pitjors que influencien la degeneració macular. Mira, deixa'm que t'explico una mica. Uh-huh. La degeneració macular és la típica malaltia que diuen que és genètica i ambiental. I què vol dir? Que hi ha una predisposició genètica de base, naixem amb un defecte genètic, però després els factors ambientals, que també s'han anomenat factors epigenètics, fan que aquests gens s'expressin molt o poc. És a dir, tu pots tenir la predisposició a la malaltia, però si tu tens uns hàbits de vida molt bons, la malaltia no es desenvolupa. I tu pots tenir uns hàbits, un risc genètic no molt gran, però si tu tens uns hàbits genètics dolents, es pot desenvolupar. Llavors, hàbits genètics, què són? Fumar, per exemple, agreuja aquestes malalties. Alcohol, també, perquè és un tòxic molt important. Possiblement dormir poc, també, i és una cosa que està mal, poc estudiada o poc coneguda, però el cervell regenera la seva brossa, els seus productes de residus, el cervell es regenera per la nit i l'ull és cervell. Vol dir que el que mengem, molt important, perquè modulem el microbioma i el microbioma té un eix antiinflamatori o proinflamatori amb el cervell molt important, vol dir que aquestes coses que semblen un tòpic de menja bé, no fumis, no beguis i tal, sí, són de veritat, són autèntament de veritat, perquè hi ha pacients que tenen morri genètic i desenvolupen poc la malaltia, i pacients amb risc genètic baix que desenvolupen la malaltia. Vol dir que hi ha més coses, a part de la genètica, que sí que estan a les nostres mans, amb hàbits saludables durant molts, molts, molts anys, això s'acumula i al final també fa que la malaltia s'expressi. Vol dir que, més que les pantalles, jo sí que faria molta importància amb els hàbits de salut, de menjar molt bé, dietes saludables, sobretot per tenir un bon microbioma, a no fumar, no beure i intentar dormir mínim 7 hores. Molt important.
Perfecte. A més, també, Jordi, vostè va ser directiu del Futbol Club Barcelona, no del Barça, i va liderar la campanya Camp Nou sense fum, no? Això exacte, també es desvincula una mica, potser, no?, de l'entrevista que estem fent, però és motiu també de, per parlar del tema. Com, mm-hmm, com va ser això?
A veure, això és una de les coses que em sento més orgullós de contribució a la salut pública, la veritat, perquè va ser una cosa que vam ser molt valents en aquell moment. L'any 2011 es va prohibir el fumar als espais tancats, però es permetia fumar als espais oberts. I aleshores, com teòricament un estadi de futbol és un espai obert, teòricament, però clar, si tu tens un senyor al costat del teu fill amb un puro, realment està fumant el puro tota l'estona, doncs vàrem ser molt valents aquella junta i vàrem convèncer a l'assemblea, perquè això va ser una decisió de l'assemblea, perquè hi hagués una llei feta pel propi club, no pel govern, no per la Generalitat, va ser una llei pròpia al Barça. Al principi vàrem tenir molta gent en contra, perquè hi havia doncs, un terç dels socis que eren fumadors i no els feia gràcia deixar de fumar al camp, però al final va ser una decisió dels propis socis de l'assemblea i vàrem lograr ser el primer camp i jo crec que encara l'únic a Espanya que no es fuma i és un avenç social i de salut superimportant del qual personalment i tota aquella junta n'estem molt orgullosos i això ja no tirarà mai enrere.
Mm-hmm. Doncs parlant de bons hàbits, no?, i de prevencions per no desenvolupar malalties sempre i quan el que està en el nostre control, no?, perquè també hi ha una part doncs, que no podem controlar i de la que no podem fer res. I també parlant d'aquest fàrmac, no?, i del segon fàrmac també que estarà a l'agost, esperem que es vagi avançant en la investigació d'aquesta malaltia i també de totes les malalties oftalmològiques, no?, oculars, que anem avançant i que cada cop doncs, la gent es pugui anar curant en aquest àmbit també. I moltíssimes gràcies, doctor Jordi Monés. Gràcies.
Molt de gust. Gràcies a vosaltres, molt de gust. Adéu-siau.
I en uns minuts parlem del que ens agrada a tots, fer el vermut els caps de setmana. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ni por 400.000 lo venden.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El vermut és una tradició que ens agrada fer a tots, i més si és el cap de setmana quan estem més relaxats. En parlem sobre el tema. Tots estarem d'acord en que el vermut són els amics, la família, la xerrada i la complicitat dels diumenges assolellats a la terrassa del bar. Aquells moments en què la vida, per un instant, transcorre de mica en mica. Amb això, jo també hi estic d'acord, però la definició com a tal és dels Premis Binari, que ja fa 9 anys que premien els millors vermuts catalans. Avui, de fet, volem parlar precisament amb el director d'aquests premis, el Ramon Roset. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el sector del vermut a Catalunya ja suma al voltant de 50 elaboradors i també un centenar de referències al seu mercat, no? És cada vegada més ampli.
Sí, sí, sí. El vermut a Catalunya és un sector que està floreixent, en ple creixement. Cada cop hi ha més vermuts al mercat, perquè s'ha de... Bueno, hi ha una circumstància de mercat, que és que des de fa uns anys s'ha recuperat el costum de fer el vermut, i per tant hi ha més demanda, i això fa que els vinguin més cellers i més obradors a fer-ne.
Clar, estem parlant de que és un món cada vegada més ampli, no? I en general podem dir que té cada cop més adeptes al nostre país, i en particular també als vermuts catalans, no?
Sí, sí, sí. El que et deia, aquí hi ha un boom del vermut. Estan apareixent establiments, o sigui, vermuteries, és a dir, bars que s'especialitzen en l'hora del vermut, que cada cop ofereixen una oferta més àmplia, i sortosament ho estan fent amb vermuts catalans. Per tant, no és allò d'anar a la vermuteria o al bar a fer un vermut i que t'ofereixin vermuts foranis, sinó que cada cop n'hi ha més d'elaborats a casa nostra.
Mm-hmm. Com va començar aquest boom, aquest èxit del vermut català?
Doncs és molt... Mira, és curiós perquè la tradició de fer el vermut a Catalunya és molt antiga i es va perdre durant els anys 80-90, es va perdre, i després, de manera gairebé espontània, va tornar a créixer, també coincidint amb que alguns elaboradors de vermuts doncs, van començar també a reforçar les marques que tenien i treure nous vermuts, i això va fer que s'arrelés una altra vegada la tradició, no? I llavors ens portem ara pràcticament 10-12 anys on el vermut està creixent cada dia més.
Mm-hmm. Què és el que més caracteritza aquests vermuts?
Bueno, els vermuts catalans, una de les coses bones que tenen... Bueno, el vermut és una base vínica que després s'hi posa donzell, que és la herba màgica que fa que un most encapçalat amb alcohol es converteixi en vermut. Però el que caracteritza bàsicament els vermuts catalans és que els botànics, que són les herbes amb què després s'afegeixen aquest preparat on hi ha el donzell, doncs connecten directament amb la realitat de l'entorn on s'ha fet el vermut. És a dir, si un vermut està fet en una zona i s'han fet servir els botànics de la zona, aquell vermut és molt característic de la zona. Llavors això dona que Catalunya tingui una gran riquesa de vermuts, perquè tenim una gran riquesa de diferents realitats naturals.
Mm-hmm. Abans comentava a l'entradeta, no, a la introducció, de que els vermuts són la família, són els amics, són els diumenges, no? Per exemple, també de vermuts. Vosaltres sou els que vau fer precisament aquesta definició. Imagino que hi esteu plenament d'acord, no? Com és aquesta tradició, diguem, d'aquesta festivitat amb la família, amb els amics i els dies festius?
Bueno, és que així és com bàsicament va néixer el vermut, no? El vermut va néixer a Barcelona quan les classes benestants, principis del segle XX, les classes benestants sortint de missa anaven a prendre algun aperitiu abans d'anar-se'n a dinar, i aquí es va començar a prendre el vermut, i el vermut com a beguda, i llavors això va donar nom a l'anar a fer el vermut, no? Mm-hmm. Llavors sempre eren... El vermut ja va néixer en un entorn de relació social, és a dir, de l'acte en què les famílies es reunien, anaven a missa, i sortint de missa doncs anaven a fer una petita refrigeri abans d'anar-se'n a fer el dinar, o a dinar al restaurant. Per tant, ja va néixer en un entorn, diguem-ne, de familiar, i després doncs, s'ha anat desenvolupant, que això ho has fet amb els amics, ho has fet amb la parella o amb qui sigui, no? Per tant, el vermut és un acte social en si mateix.
I tant, exacte. I clar, parlem dels premis Binari. Mm-hmm. Què són aquests premis i des de quan també estan, diem, en actiu?
Bueno, tu mateix ho has dit, aquest any hem celebrat la novena edició, els Premis mm-hmm. Binari neixen fruit de voler recollir. Nosaltres els Premis Binari, diguem-ne, vam començar fent els Premis dels Vins Catalans, que aquest any hem arribat a la 11a edició, i després ens vam donar compte que a part del món del vi i dels escumosos, també havia la realitat de Catalunya creixent dels vermuts, i vam entendre que se'ls havia de donar veu i també se'ls havia de posar en valor, no? Si igual que els Premis Binari de Vins pretenen posar en valor el vi català i que es consumeixi vi català a Catalunya, vam entendre que tenint la riquesa que ja començava a veure's fa 9 anys de vermuts catalans amb marques històriques que ja feia, bueno, que estaven des del principi i que s'estaven molt introduïdes, doncs que havíem de fer doncs, també defensa del vermut català, i per tant els premis neixen per posar en valor i donar a conèixer els vermuts catalans perquè es consumeixin a Catalunya, no? Llavors, bueno, això fa 9 anys i cada any doncs, hem anat creixent amb referències, i els premis són això: els elaboradors inscriuen els seus vermuts al premi i un parell de tastadors professionals, sommeliers, enòlegs, experts en el món de la cocteleria, etc., doncs tasten absolutament a cegues les mostres que es presenten i valoren les que més els agraden.
Mm-hmm. Aquest any ja s'han fet, encara no? A quina època de l'any es fan normalment?
Sí, aquest any ja ho hem fet. Aquest any, bueno, diguem-ne, per les circumstàncies de l'any, que era any electoral, i com que a vegades, els premis van lligats amb, diguem-ne, a algunes ciutats, en aquest cas el Binari dels Vermuts va molt lligat a Reus, que és la ciutat que els ha acollit els últims anys. Uh-huh. Doncs els vam fer el mes de febrer, però normalment els fem a la primavera.
D'acord. I qui ha guanyat?
Doncs aquest any el millor vermut de Catalunya ha estat un vermut elaborat al Priorat, que es diu el Raval de Barcelona, que és del celler Ronadelles, que és un celler doncs, que està a la comarca del Priorat, i el seu vermut doncs, va ser el més valorat per tots els jutges. No? Ell va guanyar el de la seva categoria, que era el millor vermut negre, però després de totes les diferents categories es tria el millor, i en aquest cas els jutges van determinar que el Raval era el millor vermut català d'aquest any.
Mm-hmm. I a Reus, de fet, com comentaves, és on es fan els premis, però també és on es va crear el primer museu del vermut del món, no?
Correcte. Museu en un fantàstic edifici, que és l'Estació Enològica, que és un edifici modernista, que a més va acollir el tast final. És un dels llocs pioners en l'elaboració del vermut, no? I allà doncs, també es va crear doncs, el primer museu del vermut, efectivament.
Uh-huh. Ara imagino, Ramon, preparar ja la propera edició d'aquests premis, oi?
Correcte, sí. La propera edició serà la desena, i com que ja farà 10 anys, doncs per nosaltres és una edició molt especial, no? I el que intentem, doncs ja hi estem treballant, i treballarem doncs tot l'any encara per aconseguir que aquesta edició, la desena, sigui la que puguem arribar a tastar més vermuts. És a dir, la idea, l'objectiu que tenim ara mateix, ja veurem si ho podrem aconseguir o no, és ser el tast de vermuts catalans més gran de la història.
Déu-n'hi-do, estarem pendents a veure si s'aconsegueix aquesta xifra, no? Que segur que sí, perquè amb l'èxit que té el vermut aquí a Catalunya, doncs es podrà fer una celebració gegant, podríem dir, segurament.
Esperem-ho.
Ramon Roset, director d'aquests Premis Binari, gràcies per parlar nosaltres del vermut i del vermut català. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molts cops són les 4 de la tarda, dues hores després d'haver dinat, i tornem a tenir gana. El primer impuls ens fa menjar-nos el primer que tenim a mà, o el més accessible en aquell moment, com podria ser, per exemple, un dolç. Però després hi ha les persones que, tot i pensar-ho, no ho acaben fent perquè creuen que és dolent menjar o picar entre hores. Avui ens preguntem si realment és així i si hi ha alguna alternativa saludable a l'hora de fer-ho. En parlem amb la nutricionista i dietista del Centre Cuida't d'Esplugues de Llobregat, la Mireia García. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és dolent realment picar entre hores?
Depenent del cas, no? Jo penso que l'important és diferenciar, no? Per què piquem. Ja que moltes vegades, no? I hi ha dues tipus de gana, no? Està la gana fisiològica, que serà, no?, la que es produeix quan tenim gana d'estómac. Però també hi ha aquesta gana hedònica, que és simplement que es produeix per el plaer de menjar aliments. Llavors, moltes vegades, quan intentem com no menjar, el que fem és el contrari, que hi hagi com un augment, no?, de la ingesta per aquesta culpabilitat d'estar. Llavors penso que, bueno, que sí que s'ha de picar, no? Que si tenim gana, es poden, no?, que s'han de cobrir les dues ganes també.
Clar, i una de les coses que per exemple, he sentit alguna vegada els experts a parlar és que quan realment tenim gana ens ve de gust algun menjar salat, no?, algun menjar contundent, i en canvi, quan tenim aquesta gula, també coneguda com a tal, ens dona més pel dolç. Això és així o realment és independent una cosa de l'altra?
Sí, sí que és així normalment, perquè hi ha com una estructura, no?, cerebral que té resposta a estímuls positives que alliberen dopamina, no? I tot el que és més palatable, com per exemple el sucre, si mirem el nivell d'aquestes reaccions que fan al cos, activen la recompensa igual que, per exemple, a les drogues. És per això que moltes vegades, quan volem, no?, com elevar aquesta dopamina, estar com més activa aquest sistema, sempre, normalment, són aliments més palatables o que tenen la textura així com més salada, més dolça. És per això, normalment, perquè va com lligada a les emocions.
Clar.
Que activen aquest sistema de recompensa.
I quins diries que són, per exemple, els aliments més recomanables a l'hora de picar? Els que, doncs, no són tan dolents que podem ingerir?
Bueno, pues per col·lació, normalment, pues sempre la fruita, no? Millor és sencera que no en forma de suc. Fruits secs, també. Es pot agafar un grapadet de fruits secs, que siguin naturals o torrats, que no siguin salats. També, si tenim gana, com més gana, no?, perquè molta gent té més gana a la tarda, quan està més relaxada, podem fer un petit entrepà, també, que pot ser més nutritiu. Si podem agafar un pa integral millor, intentar que, mira, que per almenys sigui el 85% de la farina integral, ja sigui de blat, d'espelta, de sègol, i si pot ser també de massa mare, també, seria interessant. I llavors, bueno, podem posar també, més allà de l'embotit, no?, si agafem embotit, intentar que també porti, si pot ser, més del 90% de carn. Però també podem posar formatge, tonyina, salmó fumat, alguna conserva de peix, hummus, truita. També podem menjar iogurt, no?, un iogurt natural amb fruits secs o amb truita. També, si volem, algo dolç, xocolata, si pot ser també del 85%, que hi ha unes oncetes. O també, no, la cibada també és molt nutritiva, algun iogurt o algun porc, o sigui, una miqueta de cibada, també seria molt nutritiu i és molt saciant, també.
D'aquesta manera podem dir que opcions n'hi ha moltes, no? L'únic que, clar, després ens anem a lo més ràpid, no?, al primer que tenim a mà. I el més important, doncs, podem dir que és que el menjar sigui de qualitat, no?, que sigui bo per la salut, independentment del moment en el que l'ingerim. Això sí, quantes hores podem... O sigui, quantes menjades hem de fer al dia? Quines hores és recomanable?
És que realment, això de 5 capes al dia, no hi ha un patró. S'ha d'individualitzar segons la persona, no? Potser hi ha gent que pel matí no té gana, llavors si fa un esmorzar molt lleuger no passa res, i potser l'entrepà li ve més a gust a la tarda, depenent també de l'activitat, dels horaris, del treball, no?, i també de la gana que tingui en aquest moment. Però sí que més o menys l'ideal seria segur treure, no?, l'esmorzar, dinar, sopar, i es poden fer com dos tempes dies, no?, més lleuger, a mig matí i a mitja tarda.
I, clar, les millors hores per menjar, doncs, seria l'esmorzar. Cap a quina hora, més o menys? Molt d'hora al matí és bo?
Bueno, l'ideal és deixar 12 hores des de la nit fins a l'esmorzar. Seria l'ideal.
D'acord. D'acord, 12 hores de marge.
Sí, com de dejú, no? Perquè també l'intestí, tot això, fa lluir el sistema de reparació, també. S'ha de deixar descansar.
Clar, clar, clar. I, clar, els hàbits per evitar, per exemple, doncs, aquests atracones, no podem dir, de, si ens ve, per exemple, de gust menjar dolç o menjar alguna cosa que no sigui tan saludable entre hores, quina seria la fórmula per tal d'evitar que caiguem en aquesta trampa?
Primer de tot, no? Si volem fer una dieta o una pauta d'aprimament, deixar la bàscula, no?, fora, ja que moltes vegades, no?, el estar passant-nos és el que fa que tinguem més ansietat. Llavors, primer de tot, no?, és intentar crear hàbits de vida, però no només alimentaris, sinó moltes vegades també hàbits físics i emocionals, no?, que es puguin mantenir en el temps. Perquè és el que hem de buscar aquesta flexibilitat, no? Si fem una dieta molt estricta, aquesta restricció sí que farà baixar de pes, no? Però moltes vegades després, quan tenim un aliment prohibit, precisament el que fa, no?, és que tinguem més ganes i més sentiments per menjar aquest aliment. I moltes vegades, quan el mengem, no?, esto de por un dia no passa nada, no?, després fa que ja tinguem aquest altre cop. Llavors seria important, no?, pues això, flexibilitat. És a dir, l'ideal, pues, cada dia, no?, seria menjar aliments de qualitat. Que si un dia vas a la cafeteria i menges un croissant, una pasta, una magdalena, no passa res, sense culpa. Després seria un hàbit i ja està.
Mm-hmm. I com és que sempre ens ve la gana quan és la nit, quan ens relaxem, acabem de treballar i ens sentem, per exemple, al sofà i en la tele, i allà és quan, doncs, ens ve de gust tot això?
Bueno, possiblement per el que hem parlat abans, no? Per aquest sistema de recompensa, no? Aquesta gana hedònica de, bueno, simplement menjar per plaer, no? És com, me lo merezco, no? O... I per les males també planificació moltes vegades, no? Els hàbits de rutines, d'horaris, d'arribar tard... Jo penso que un 95% és la planificació. Si tu ja tens la planificació del sopar, potser és més fàcil, no?, que arribis amb més organització i menys aliments de més qualitat.
D'aquesta manera, la planificació seria importantíssima, no?, en aquest aspecte, per seguir la rutina alimentària.
Es poden deixar fetes algunes preparacions, per exemple, alguna crema de verdures, o també tindrà... També hi ha moltes verdures així com de... No? Que venen en llauna de cristal, menjar, per exemple, espàrrecs, o tindrà també al congelador revoltillos de verdures i tot això. Cosetes molt ràpides que ens facin que en 5 minuts ja tinguem el sopar llet.
Doncs, Mireia García, nutricionista i dietista del Centre Cuida't d'Esplugues de Llobregat, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests consells, aquestes dades importants pel nostre dia a dia. I si piqueu entre hores, doncs ja ho sabeu, amb aquests consells de la Mireia, doncs segur que ho podrem fer de manera saludable i sense cap problema per la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Un estudi ha relacionat el consum d'ultraprocessats dels adolescents amb problemes psicosocials. Els adolescents que consumeixen una quantitat més gran d'aliments i beures ultraprocessats presenten més problemes de caire psicosocial, segons una investigació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. L'anàlisi s'ha fet sobre els hàbits de mig miler d'adolescents espanyols d'entre 13 i 18 anys, sent aquests els principals consumidors d'aquest tipus de productes industrials. En parlem sobre el tema i li preguntem a l'investigador sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona, Pietro Tonini. Pietro, muy buenos días.
Buen día a todos.
Claro, la compra de este tipo de productos se ha triplicado en España en las últimas décadas, ¿no?
Claro.
Y ha sido sobre todo entre adolescentes, como decía, de entre 13 y 18 años, ¿no?
Bueno, ha aumentado el consumo adentro de esta parte de la población. No tenemos datos directos porque adentro del panel de consumo alimentario de España no se percibe la compra de los adolescentes, porque no son los responsables de la compra en sus hogares, pero más bien se puede ver que en hogares con niños ha aumentado el consumo de estos alimentos sobre todo. Y a través de diferentes estudios en parte de la población, como por ejemplo adolescentes en Cataluña, pero también en otros países como Francia, como Italia, se puede ver que
mayoritariamente quien está consumando, no comprando, consumando este producto son los adolescentes. La etapa entre los 12 y los 18 años. Y eso se puede ver también claramente porque en diferentes publicidades, en diferentes campañas de marketing, se ve un enfoque muy claro hacia esta parte de la población.
¿Y este estudio cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se vio y cómo se descubrió todo esto?
Bueno, hemos hecho yo con la investigadora Marta Reales, hemos visitado diferentes escuelas en la provincia de Girona y en la provincia de Barcelona, que han decidido colaborar con este estudio. Y al principio hemos hecho una sesión para explicar el objetivo del estudio. Hemos recolectado los datos sobre el consumo de fruta y hortaliza en la última semana, de hortaliza fresca y fruta fresca, y también la cantidad de deporte, las horas de deporte durante la semana. Y esto es para ver para captar el estilo de vida un poco del adolescente. Y de otra parte, por los síntomas de trastorno, lo hemos analizado a través de una metodología estándar, que es una metodología que se llama Pediatric Symptomatic Checklist, que es básicamente una metodología que se utiliza para detectar síntomas de problemas de trastorno mental adentro de una parte de la población. Esto a nivel de psicología, lo que se utiliza esa metodología es para detectar quién después tiene que, qué individuo, qué parte de la población después se tiene que profundizar con análisis más invasivas. Pero no, se puede también utilizar porque tienes una alta capacidad de detectar problemas de trastorno físico sin una evaluación más invasiva. Al final del estudio, lo que hemos hecho es hacer una otra presentación a las diferentes escuelas para crear como un legame entre el dato que nos han proporcionado los estudiantes, dónde tenemos que ir y el gap que se ha generado. Entonces, de esta forma, este concepto de ciencia ciudadana, de alguna forma, porque el niño nos ha dado el dato y nosotros le hemos dado una información para que él desarrolle o cambie su hábito de consumo, lo hemos hecho para, de alguna forma, utilizarlo como etapa de educación también en las diferentes escuelas, por la promoción de consumos de frutas y hortalizas frescas y de aumento de la actividad física durante el día. Y además, porque se tiene que bajar el consumo de ultraprocesado o porque no se tiene que comer así mucho producto ultraprocesado.
Además, en los participantes, ¿no?, el 26,2% presentó algún tipo de problema psicosocial. ¿Qué problemas veíais que se desarrollaban entre estos adolescentes a la hora de consumir estos alimentos?
Bueno, lo que se puede notar es que hay una correlación entre consumo de ultraprocesado y síntomas de depresión. Y también hemos encontrado también problemas de hiperactividad adentro de los adolescentes, ansia, la depresión con mucha más relevancia que de hiperactividad. Y lo hemos detectado sobre todo en el género masculino, con más significatividad respecto al género femenino. Y esto sigue también toda una línea de investigación mucho más amplia,
que empezó en Latinoamérica, donde hay un consumo masivo de esto ultraprocesado, que ya han descubierto, investigado sobre el impacto de ultraprocesado, no solo sobre el trastorno mental, pero también en problemas cardiovasculares, obesidad y otros problemas también ligados a un estilo de vida no saludable.
Uh-huh. ¿Y cómo es que esta relación entre los ultraprocesados y los problemas psicosociales está más marcada en los chicos, en los hombres?
Está más marcado, tiene más relevancia que más marcado. Porque cuando intervenimos en una etapa de desarrollo, lo que estamos haciendo tiene, de alguna forma, pásame el término, más relevancia, porque ahí lleva lo que se llama impacto intergeneracional. Si actuamos adentro de un adolescente que se está desarrollando su hábito de consumo, su forma de pensar, intervenir en esta etapa es mucho más sencillo, tiene mucho más efecto que intervenir en una persona más adulta que tiene un cuerpo, un cerebro más desarrollado. Entonces, por esto que hay que priorizar sobre todo una educación enfocada en las escuelas, y hay que partir sobre todo desde la máquina de distribución de la comida en las escuelas, lo que se come en la cantina de las escuelas, para evitar de alguna forma de ofrecer en continuación la posibilidad a los estudiantes, a los adolescentes, de comprar esa tipología de producto, porque son muchos accesibles, y esto hace que el consumo de alguna forma aumenta en una manera exponencial, porque si el niño ve algo que le gusta mucho, porque sobre todo tiene un alto nivel de azúcar, un alto nivel de sal, tiene mucho sabor, son productos que están hechos para que te gusten, y esto puede tener también una repercusión a lo largo en la disminución de otros productos más saludables, como la fruta y la hortaliza, que ya no te saben de nada, porque el azúcar en la fruta que en la hortaliza es mucho más bajo que en los ultraprocesados. Entonces, si tu gusto está acostumbrado a un alto nivel de azúcar, y ya no te sabe de nada el plátano, la manzana y la pera. Por esto que hay que intervenir y hay que priorizar en los estudiantes más que en la parte adulta.
Uh-huh. ¿Pero a qué se debe que influya más y que afecte más a los hombres que no a las mujeres?
Bueno, esto hay un consumo más alto de ultraprocesado y un consumo más bajo de fruta hortaliza en la parte en los hombres. Esto puede tener es un conjunto, porque lo que podemos decir dentro del estudio es que hay seguramente un impacto por sí mismo del consumo de ultraprocesado. Por ejemplo, ahora están estudiando todo el impacto de un aminoácido sobre el cerebro, el desarrollo del cerebro en la fase de la adolescente, pero también es un conjunto de otros hábitos no saludables, por ejemplo, como el consumo bajo de fruta y hortaliza. Entonces, creo que el consumo más alto de los hombres y un consumo más alto de ultraprocesado, un consumo más bajo de fruta y hortaliza, hace que se va ampliando un poco el impacto en esta parte de la población. Seguramente habría que expandir mucho más el muestreo para ampliar el estudio en otra parte de España, porque hay también factores culturales que pueden incidir en este estudio, y también otros factores que no hemos controlado.
Uh-huh. Claro, usted comenta, ¿no?, de que el consumo de frutas y verduras, y también el nivel de actividad física, ¿no?, que la persona hace, tienen efectos positivos para la salud mental. Esto está claro, pero por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos ultraprocesados que más podrían afectar y que más podrían perjudicar la salud de estos adolescentes? ¿Cuáles son?
Vale, lo que no hay un producto en específico que tienes más impacto de un otro. Cuando hablamos de producto ultraprocesado, nos referimos a una clasificación hecha por un investigador que se llama Monteiro, que es un investigador de Brasil, a lo cual hay adentro todo un grupo muy largo de productos, como por ejemplo pizza congelada, lasaña congelada, los embutidos, salchichones ya cortados, también el queso ya cortado, yogurte con sabores, bebida energética, salsas. Eso todo no hemos analizado producto por producto si tiene más o menos impacto en el trastorno mental. Lo que hemos analizado es cuáles son los productos ultraprocesados que más se consuman adentro de los adolescentes. En particular, lo que hemos visto es que hay un consumo más alto de salchichones, de carne procesada, fuete, todas esas cosas. Más del 50% de los adolescentes encuestados han declarado de haber consumido el día anterior este producto. También hay un consumo muy alto de salsas, ketchup, mayonesa. Y también el tercero son los yogurt con sabores. Uh-huh. Por ejemplo, con no yogurt natural, enriquecido con azúcar, con sabores, sobre todo de fruta. Esos son los tres más relevantes. No hay mucha diferencia entre hombre y mujer, pero lo que hay que decir es que el hombre consuma más que la mujer. Estamos hablando de un consumo promedio por día de 6 ultraprocesados en la mujer y 7.5-8 por el hombre.
Uh-huh. Y en cuestiones de una buena salud mental, ¿no? En el consumo de frutas y verduras y esta actividad física también de la que hablamos, ¿cuál sería la cantidad recomendable, ¿no? para llevar a cabo en el día a día?
Claro, hay diferentes recomendaciones y hay siempre que tomarlo con cuidado todas las recomendaciones, porque son recomendaciones a nivel mundial que tiene sus límites y tiene su ventaja, porque son algo de generalizado, pero también no son específicos por cada país o por cada cultura. Pero en términos general, la Organización Mundial por la Salud lo que recomienda es un consumo entre 4 o 5 raciones de fruta y hortaliza por día. Una ración de fruta puede ser una manzana o un plato de ensalada. Y por el tema del deporte, de actividad física, se recomienda 1 hora de actividad física medio intensa por día. Eso no significa hacer deporte, pero también es ir de paseo, ir en bici, no tener un comportamiento sedentario. Entonces, si tú vas a la escuela caminando por media hora ir volviendo, eso también se puede considerar como una parte de actividad física que se tendrá que complementar con un poco de deporte durante la semana, pero más o menos son 60 minutos de actividad física por día.
Claro, e imagino que el consumo de ultraprocesados, ¿no?, de manera que afecte también, se debe tener que consumir cantidades importantes, ¿no?, que por unos días que los adolescentes pues tomen estos productos tampoco va a influir en gravedad, ¿no?, a su salud mental. Supongo que es como el excesivo consumo de estos alimentos.
Exacto. Hay siempre que...
Se trata de equilibrar.
Se trata siempre de equilibrar. Nadie aquí está juzgando los productos ultraprocesados.
Exacto.
Hay que tenerlo en cuenta que pueden tener este problema. Hay que limitar o de alguna forma regular el marketing agresivo hacia los adolescentes, sobre todo en los social, sobre todo en el supermercado, sobre todo en la carretera, que no se puede, no puede ser totalmente siempre estimulado el adolescente a ver esta tipología de productos, y se tiene que concienciar en el consumo de esto. Hay que hacerlo de una forma no diaria, de hacerlo de una forma semanal, como se tendría que, por ejemplo, consumir la carne y otros productos de origen animales. Hay un poco que encontrar un balance, y un balance que tenga en cuenta que el adolescente se come mucho ultraprocesado. Lo que pasa es que puede tener forma de obesidad a lo largo de su desarrollo, sobre todo porque estamos hablando de productos con altas cantidades de calorías, y eso significa que por tantas calorías que nosotros consumimos, no tenemos tantos macro y micronutrientes que tenemos que ingerir. Eso significa que, por ejemplo, si comemos un chocolate al revés de una manzana, vamos a tener mucho más kilocalorías, pero nos faltará otra tipología de macronutrientes que conlleva la fruta, por ejemplo, la vitamina, que no hay en el ultraprocesado. Entonces, es esto lo que tenemos un poco que educar el adolescente, y en la parte más general, la población, que nuestro cuerpo necesita un balance de nutrientes, y no es que tenemos la barriga llena que hemos solucionado todo.
Exacto. Pues Pietro Tonini, investigador sostenible de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por hablar con nosotros y hablarnos de este estudio que habéis hecho con todos estos adolescentes de entre 13 y 18 años sobre el consumo de ultraprocesados y la salud mental. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros por la diseminación de este estudio.
Gracias. Continuem d'aquí no res per parlar de salut, en aquest cas de miopia, i de com afecta cada cop a més joves. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Y si te toca...
Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció, perquè cada cop hi ha més persones miops. Sí, sí, tal com ho escolteu. En parlem. Prop de 2 milions de catalans són miops, i d'aquests, 500.000 tenen entre 17 i 27 anys. De fet, la miopia ja està considerada com una pandèmia global per l'Organització Mundial de la Salut, que calcula que el 2050 la meitat de la població serà miop. Per fer-ne consciència, el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya posa en marxa la iniciativa Més Esport, Menys Miopia, i diuen que passar temps a l'aire lliure pot ajudar a reduir el risc de tenir miopia o estabilitzar fins i tot el seu procés. En parlem sobre tot plegat amb el president del col·legi, en Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És així, oi?
Sí, sí, és així. La miopia és una cosa que anirà augmentant en aquests últims anys, i les dades que acabes de dir, pues, són totes certes, i això comportarà que hi hagi molts miops. En principi, ser miop no és cap cosa que tingui que tenir un problema més que no veure-hi bé, que es pot solucionar amb un sistema corrector, però sí que és veritat que quan la miopia és una miqueta més elevada, pues d'aquesta manera el que fa és que poden arribar a haver-hi riscos de caràcter patològic, amb el qual hi ha patologies associades als ulls més grans miops, i això sí que pot comportar un problema a llarg plaç. Aleshores, com que estem parlant des de cap al 2050, des del col·legi el que volem fer és conscienciar una miqueta a tota la població d'aquest risc d'augment i poder arribar a fer uns controls que aquestes miopies o no creixin o creixin menys del que seria amb normalitat.
I dieu que passar temps a l'aire lliure pot ajudar a reduir aquest risc.
Sí, sí, això segur, ja hi ha estudis que ho avalen, la llum solar té un efecte inhibidor i això fa que sigui molt, molt, molt bo estar a l'aire lliure. Uh-huh. També aquesta campanya està enfocada també en aquest temps perquè d'alguna manera la gent aquest temps ja comença a sortir a fer esport perquè ve bon temps i aleshores és, la conscienciació amb la miopia és molt millor i el que recomanem és que s'hi estigui més estona o que se surti més. Sobretot, ja dic, els que tenen una miopia ja instaurada, aquí l'efecte serà més petit, però els que són joves, adolescents, nens que estan en edat de creixement, aquests són els que es beneficiarien més d'estar més estona a l'aire lliure.
Perquè quins factors provoquen la miopia? Suposo que hi ha un component genètic, però també hi ha hàbits que fem actualment, no?, que en el dia a dia, que afavoreixen la seva aparició i també l'evolució d'aquesta, oi?
Sí, sí, sí. La miopia és una cosa que és més cosa d'hàbit. Sí que hi ha un component genètic, però també és molt d'hàbit. Sempre estar mirant amb visió propera fa que els ulls tinguin que tancar-se més, o sigui, convergir més, que vol dir tancar-se més i enfocar més, i això pot arribar a haver-hi un desenfoc, i en el moment més que un desenfoc, un desajust, i en el moment que aixeca el cap és quan comença a veure borrós. Aleshores, està moltes estones amb visió propera, no va bé. De fet, des del col·legi tenim l'aplicació que és el 20-20-20, que és una aplicació que es pot descarregar, que t'ajuda a fer repòs de la visió.
Clar, l'ús de les pantalles, no?, també d'ordinadors, telèfons, i tenir un accés, no?, de visió propera també afavoreix, no?, aquesta aparició de la miopia. N'hi ha altres factors pels quals podem prevenir-la?
No, bàsicament és deixar d'estar tanta estona mirant amb visió propera i amb espais tancats. Uh-huh. Ja no és el mateix estar mitja hora llegint un llibre i el llegeixes en un espai tancat amb poca llum, que aquí sí que el sistema visual està patint més i hi ha més risc que la miopia augmenti, que està en un espai obert, a l'aire lliure i amb llum solar. Aquí les condicions pel sistema ocular de l'ull són millors.
Clar, clar, clar. I quan ja la tenim, per exemple, una persona que ja tingui miopia, com poden evitar que vagi a més? També fent el mateix?
Bueno, normalment la miopia arriba un moment que s'atura, no a tothom se li atura amb la mateixa magnitud, però sí arriba un moment que s'atura. En aquell moment el que s'han de fer són controls periòdics, revisions visuals i oftalmològiques per veure que tot està correcte. Sí que és veritat que per això comencem a conscienciar ara, que és que els nens seran els més, diguem-ne, afortunats de si fan aquesta mica de consells, perquè si la previsió seria tenir una miopia mitja, doncs es quedaran amb una miopia petiteta. I ja dic, tenir una miopia petiteta significa no tenir risc de tenir un ull patològic.
Clar, els nens són els que encara estan a temps, però també són els que conviuen amb les pantalles des de més ben petits, no?, perquè han nascut amb elles i quan són nadons ja gairebé ja els hi posen la pantalla perquè es distreguin, no? També suposo que són els més afectats, en certa manera.
Sí, sí. De fet, un nen petit no tindria que estar gaire estona amb pantalles, però és evident que les tecnologies avui dia fan que tu vagis a l'escola i utilitzis aquest tipus d'instruments per poder fer classe, des de tauletes fins a monitors d'ordenador. Llavors, això és inevitable. S'ha de fer, el que s'ha de fer és amb cura i amb molts controls. Els nens s'haurien de controlar molt sovint. Hi ha tractaments optomètrics amb lents de contacte o amb lents especials precisament per evitar el control de miopia, i aquests tipus de tractaments són eficaços en aquestes edats. Si una persona té la miopia instaurada, no, aquest tractament no li aniria bé, però amb els nens evitar que els hi pugi la miopia seria l'ideal.
I una persona que, per exemple, no, jo mateixa, no, que treballem davant de l'ordinador, no, que constantment en el dia a dia estem utilitzant pantalles, com podríem també evitar això? De tant en tant sortir i veure la llum del dia? O com ho podríem fer, això? Si no podem deixar les pantalles com a tal.
Bueno, les pantalles s'haurien de deixar una estoneta, segur. Sí que està a l'aire lliure, o si deixar-la reposar un momentet i estar en contacte com a mínim amb visió llunyana. Uh-huh. O sigui, l'ideal seria que durant una estoneta que estiguessin treballant amb visió propera poguessin aixecar el cap, mirar amb visió de lluny i mirar més enllà de 6 metres. Aleshores, això ja dona un descans visual. També hi ha altres coses associades, que no solament és la miopia, amb el tema de les pantalles, perquè el tema de les pantalles també creen el que se'n diu el síndrome visual informàtic, que és que tu, quan estàs mirant de la vora, com que la freqüència estàs en tensió, la freqüència de parpelleig disminueix molt. Quan disminueix molt, l'ull també agafa una miqueta de sequedat ocular.
Uh-huh. Eh? Exacte.
I llavors, això també influeix en que no.
Influeix. Exacte, és qüestió de tenir un equilibri, no? Compaginar una cosa amb l'altra. Amb aquesta iniciativa el que voleu fer és això, no? Conscienciar la població de que s'han de prendre aquestes mesures, no? I aquest és l'objectiu principal, imagino.
Sí, sí, aquest és l'objectiu principal. De fet, ja dic que pensem que és molt important per l'edat dels nens, i crec que és bo que tots prenem consciència de la situació on estem.
Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Esperem que hi hagi menys miops a Catalunya d'aquí uns anys. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I aquest 2023, els cellers elaboradors de cava han participat un any més en la popular jornada de portes obertes, els cellers que organitza la confraria del cava i que se celebra anualment per la festivitat del 12 d'octubre. Com ja ha passat els darrers anys, els cellers que han obert les seves portes ho han fet amb reserva prèvia per tal de poder gestionar els aforaments, i alguns d'ells han ofert visites gratuïtes i d'altres de pagament, la recaptació de les quals, doncs, va destinada en alguns casos a causes socials. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb la responsable, l'Anna Gual. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que la recaptació dels que són de pagament va destinada a causes socials. En aquest cas, a quines, concretament?
Doncs sí, cada celler ha tingut l'oportunitat d'escollir l'entitat social, doncs, que més ha cregut convenient, i per tant tenim una varietat. Tenim des de Càritas fins a, per exemple, la Fundació Pare Manel, o després n'hi ha d'altres com Buscant Teràpies Integratives, o fins i tot, doncs, la coneguda La Casa del Xuclis, o una altra, per exemple, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Com pots veure, doncs, cada celler, per diferents motius, ha triat, doncs, la causa social que més li ha cregut convenient.
Això s'ha fet tots els anys enrere que porta en marxa, doncs, aquest projecte, aquest esdeveniment?
Sí, de fet portem més de 30 anys amb les portes obertes dels cellers elaboradors de cava del 12 d'octubre. Si bé és cert que aquesta, doncs, visió social és una visió que s'ha anat implementant els darrers anys.
Uh-huh. I les visites, per exemple, en la seva majoria, en què consisteixen? Imagino que és una visita als cellers, una visita a les vinyes aquestes que rodegen els cellers, i també, doncs, una degustació, no, de caves, en aquest cas.
És així, el que tenim ganes és, doncs, d'obrir les portes dels cellers elaboradors de cava. A molts d'ells, doncs, la verema, doncs, ja l'han feta, però tot i així hi ha moltes coses per veure, moltes coses per descobrir, i per tant el que aquests cellers ofereixen, amb cost o sense cost, és poder conèixer què es fa, és a dir, tot el que hi ha darrere d'una ampolla de cava. Tot el procés d'elaboració s'explica, també, doncs, es tasten caves i es coneixen les vinyes, com tu bé dius, que rodegen els cellers i que, per tant, des d'on s'extreu, doncs, el raïm que ens permet després gaudir d'una copa.
Uh-huh. I quines novetats hi ha hagut enguany?
Doncs les novetats, mira, us centraria principalment en el volum de cellers que participen, no? Cada any són molt els cellers, doncs, que segueixen participant en aquesta jornada de portes obertes, i enguany ens trobem també, doncs, amb un bon nombre de cellers, tots ells, doncs, molt interessants i molt diversos, si vols et dic alguns noms, perquè sí. Segurament la gent els coneix, la gent normalment el que fa és això, conèixer les ampolles, conèixer els productes, però no tant els cellers. Per tant, ens estem trobant, doncs, que els cellers són Agustí Torelló Mata, Blanxer, Canals i Montner, Carol Vallès, Cava Aguilera, Cava Bàries, Caves Bolet, Caves Vilarnau, Celler Carles Andreu, Celler Vell, Codorniu i Finca Batllori. També trobem a Giró Ribot, a Jovell Camps. I ja per acabar, trobaríem també amb les portes obertes Maria Rigol Ordi, Molí Parellada, Moscàndia, Pagès Entrena, Rovellats, Torrents Moliner i Vins del Cep.
Mm-hmm. Hi ha moltíssims, veig, no?, que els tens ben memoritzats o ben apuntats, i hi ha moltíssims cellers que han participat aquest any també, doncs, en aquesta edició de 2023 de Elaboradors de Cava. La gent, imagino que ha tingut també bona resposta, és un projecte que es fa, com abans comentaves, des de fa molt de temps, i doncs que sempre té èxit, no? El Cava agrada a tothom, no?
És així, ha anat molt bé, realment ha anat molt bé aquest dijous, i ha estat ben, ben xulo, perquè tots els cellers, doncs, han pogut ensenyar allò que normalment, doncs, tenen entre bambalines, no? Allò que no s'ensenya. I com tu bé dius, el Cava, doncs, és un producte, doncs, que si no tothom, gairebé tothom li agrada, i de vegades, doncs, la gent pensa que és només per celebracions, però el Cava és per molt més, no? Hi ha molta gent, doncs, que acompanya els àpats amb Cava, i una miqueta, doncs, també volem anar cap aquí, no?, ensenyar i fer didàctica al voltant del producte del Cava, que és com un bon vi, com el millor vi, no?, que ens permet, doncs, acompanyar, doncs, tot un àpat, des del principi fins al final.
Exacte. Doncs, Anna Gual, gràcies per explicar-nos aquesta edició, i que continueu celebrant el Cava i amb tots aquests cellers que any rere any, doncs, s'apunten i volen participar amb vosaltres, sobretot també amb la recaptació aquesta que va destinada a causes socials. Gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres.
I atenció, perquè la dieta influeix en l'acumulació de greix a les artèries. Així ho ha demostrat un recent estudi que confirma que la baixa adherència a la dieta mediterrània s'associa amb una major presència de plaques de greix a les artèries, és a dir, d'arteriosclerosi, un nom una mica complicat. L'estudi s'ha fet amb 8.116 persones que han participat en un projecte del Bus de la Salut de Lleida, i nosaltres volem parlar amb la investigadora, la Marina Rojo, de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Marina, molt bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Claro, este estudio, ¿cómo lo habéis hecho?
Bueno, nosotros hemos tenido acceso a los datos que justamente he comentado, que se han recopilado a partir del Bus de la Salud, y a partir de estos datos lo que hemos hecho es analizar asociación entre una baja o moderada alta adherencia a dieta mediterránea y cómo eso se asocia en la presencia o no presencia de placas, además de el número de placas. Es decir, analizamos los que no tenían placas y los que sí tenían, y de los que sí tenían, los que tenían una sola placa o múltiples placas. Uh-huh. Y lo que encontramos es justamente esto, que las personas con una mejor adherencia a dieta mediterránea tenían menor presencia de placas y menor número de placas.
Claro. ¿El perfil de la gente cuál es, más o menos? ¿Cómo son las personas que se han presentado en este estudio y las que con las que habéis visto que esto pasa, que esto es así?
Bueno, el Bus de la Salud, uno de los criterios de inclusión era que tuvieran un moderado riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que ya tuvieran algún factor como sobrepeso, hipertensión arterial o historia familiar de presencia de algún riesgo cardiovascular. Es decir, no se trata de individuos que fueran totalmente sanos, pero tampoco individuos que tuvieran alguna patología asociada como la diabetes.
Uh-huh. Al final, evaluasteis, ¿no?, vosotros desde a través de este estudio los hábitos alimenticios que tenía la población de Lleida en estos casos y las consecuencias. ¿Qué alimentación seguían normalmente estas personas? ¿Qué dieta llevaban?
Sí, nosotros lo que analizamos fue la adherencia a dieta mediterránea a partir de un cuestionario que se diseñó en el estudio PREDIMED. Uh-huh. Este cuestionario consta de 14 preguntas que van justamente relacionadas hacia consumo de alimentos que generan algún tipo de protección cardiovascular o de la salud en general, como consumo de aceite de oliva, consumo de sofrito, menor consumo de repostería y productos ultraprocesados, mayor consumo de pescado, menor consumo de carnes rojas, uh-huh, etcétera. Son 14 preguntas que nos permiten evaluar si hay una buena adherencia a dieta mediterránea o una mala adherencia.
Claro.
Entonces, lo que encontramos, lastimosamente, aunque estamos en una región mediterránea, nos hubiera gustado encontrar mucha mayor adherencia de la gente a la dieta, lo que nos indica que se está perdiendo un poco esta tradición, costumbre y sana costumbre de seguir consumiendo la dieta mediterránea. Uh-huh. Este cuestionario puntúa de 0 a 14, siendo 0 la menor adherencia y 14 la mayor adherencia, y nosotros encontramos que el grueso de la población que tenía una buena adherencia pues no llegaba a los 14, estaba entre los 7 y 14 puntos, es decir, mediana adherencia o buena adherencia.
Y de hecho, las mujeres eran las que presentaban una menor frecuencia y nombre de placas de este tipo, ¿no?
Exactamente. Este fue un hallazgo interesante, y es que las mujeres, pues el sexo femenino resultaba un factor protector ante la presencia y número de placas. Esto se tiene que analizar con mayor profundidad porque en los estudios que nuestro grupo ha realizado, no únicamente respecto a placas, sino a problemas metabólicos en general, hemos ido encontrando que justamente las mujeres presentan un mejor perfil dietético y también un mejor perfil metabólico.
Uh-huh. Y las personas con mejores hábitos alimenticios, en este caso relacionados con la dieta mediterránea, como comentábamos, también presentaban un menor número de placas de grasa, ¿no?, en las arterias, en comparación con esas personas con baja adherencia a esta dieta, ¿verdad? Al final, las personas que tenían este problema, digamos, ¿qué hábitos cambiaron y a partir de ahora, pues, cómo ha cambiado su vida?
Bueno, el estudio de Lillerbach en una parte es un estudio prospectivo. Se mirará a futuro si las personas que tienen una buena adherencia o una mala adherencia pueden presentar algún tipo de evento cardiovascular. Lo esperado, lo que se esperaría es que cuando existe una presencia de placa, que nosotros lo que hemos analizado es justamente la enfermedad ateromatosa subclínica, cuando estas placas no están dando problemas, si hay la presencia de placas, lo esperable es que en un futuro pudiera, si se sigue con el mismo estilo de vida, si no se mejoran hábitos, o si hay alguna otra enfermedad o comorbilidad, es esperable que pueda haber un evento cardiovascular, llámese ictus, infarto, etcétera. Uh-huh. Entonces, lo que tendríamos que analizar es a futuro si efectivamente las personas, aún teniendo placa, pero con una mayor adherencia a dieta, esta también sigue siendo protectora o no lo es.
Claro. Pues miraremos al futuro, Marina, y a ver los resultados finales, cómo van y cuáles son. Gracias por hablar con nosotros de este tema.
Un placer, muchas gracias.
I d'aquí una estona parlem de generacions i del que ens diferencien de la resta. Segur que molts de vosaltres trobeu coincidències amb la gent que és de la mateixa generació que vosaltres, no? Doncs tots tenim particularitats concretes i també moltes diferències amb la resta, amb les que no són, amb els que no són de la nostra generació.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La generació a la que pertanyem diu molt de nosaltres, i no ho dic jo, està comprovadíssim. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Boomer, Millennial o Generació Z? Parlem de generacions perquè la divisió de la societat en generacions ajuda a entendre com l'època en què es neix influeix en la visió sobre el món, tot i que els experts consideren que cal tenir en compte també altres factors. L'adjectiu boomer avui en dia s'usa habitualment entre els joves per burlar-se d'actituds de persones de l'edat dels seus pares, fent una referència clara al concepte de generació. I fa pocs mesos, l'enquesta sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió va preguntar amb quins elements se sent la societat més identificats. Aquí l'opció que va obtenir més respostes va ser la de la meva generació, escollida pel 56% dels enquestats per damunt de la ideologia, la classe social, el país, el municipi o la religió. Sobretot plegat, en volem parlar amb la politòloga Carol Galais, que ha publicat diverses recerques sobre generacions. Carol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Formar part d'una generació o d'alguna altra és gairebé determinant a l'hora de configurar aquesta personalitat que té cadascú?
Home, formar part d'una generació és bastant explicatiu de moltes coses que tenen a veure amb els teus patrons de consum, amb les teves actituds polítiques, amb la teva manera de veure el món, les institucions. No determinant, però sí que explica bastant. I és probable que t'assemblis més a la gent que té una edat similar a la teva que no pas a la gent que té 20 anys més o 20 anys més, perquè són diferències pel que fa a les experiències que has viscut, a les condicions materials en les que has viscut, i això marca bastant.
I és dolent, podríem dir, donar una importància molt gran a aquest concepte de generació?
Home, és sorprenent fins a cert punt que el CEO hagi descobert aquesta dada. El que vol dir és que la gent és conscient de que existeix aquesta divisió entre les persones i potser que no estan conscients d'altres divisions que tenen a veure, per exemple, amb la classe o amb els recursos, no? Perquè quan tu li preguntes a una persona de quina classe social se sent o es percep, generalment et diu que mitja alta, i això generalment no es correspon amb la realitat. I en canvi sí que veuen que pertanyen a un grup d'edat, no?, a una generació particular i característica. Això vol dir una sèrie de coses. Volen dir que ho perceben com una condició més neutra, potser menys conflictiva, una condició que han vist reflectida i repetida als mitjans de comunicació. És un element d'anàlisi sociològic i politològic, però que és bastant pop, no? Que ho utilitza la premsa, ho utilitzen els mitjans de comunicació i també la publicitat per vendre i per explicar al món, i això arriba a la gent, no? I també d'alguna manera és, de totes les possibles divisions i classes o categories que hi ha en el món i a la societat, és una de les més intuïtives, no? Els nens de seguida perceben que són, doncs, això, els més joves de la família i diferents dels grans, i és potser una manera una mica naïf de percebre el món, que no deixa de ser veritat que existeixen aquestes divisions, però és com una manera de resumir moltes altres línies de conflicte que també existeixen, però que són més difícils de veure i són menys intuïtives.
Mm-hmm, clar. En quin període, més o menys quin període de temps comprèn els anys d'una generació?
Hi ha bastanta divisió d'opinions respecte a això, perquè cada escola, cada centre d'estudis ha fet les seves pròpies divisions, i fins i tot quan es posen d'acord amb el nom, com per exemple els boomers famosos, no?
Uh-huh.
Trobes, depenent de l'autor, de la casa d'estudis, de la casa d'enquestes, que els anys varien una mica, no? A més, nosaltres tendim a referir-nos a les divisions que han establert els americans, com per exemple, doncs això, no? Els boomers, la generació X, la generació Y, també dita millennials, i això és més, una divisió una mica trasplantada. La utilitzem perquè així d'alguna manera ens hi podem comparar, no?, entre distintes nacions occidentals, però de fet, com que depèn en part dels trets demogràfics i de si una generació està buida o plena, és a dir, si hi ha hagut molta o poca gent que hagi nascut en un període determinat, doncs això per països canvia, no? Per exemple, els boomers, que seria la generació dels baby boomers, no?, als Estats Units haurien nascut entre el 46 i el 64, i a Espanya... espera, que t'ho miro. A Espanya no seria el mateix. A Espanya no, seria més aviat cap al 50-60.
Bueno, hi ha una petita variació.
Sí, exactament.
Però que els anys varien, bàsicament. Després...
Sí, vull dir que varien, no? Vull dir, tu dius, ets un boomer. No? L'expressió popular ets un boomer, sí. Senzillament vol dir que ets un vell, però no, de fet vol dir que pertany a la generació del baby boomer, que als Estats Units està bastant determinada, que és entre el 46 i mitjans dels 60, i per exemple a Espanya, doncs aquestes fronteres variarien una mica, llavors varia bastant. També ara mateix està dient la generació alfa, que encara no la podem perfilar perquè són nens petits, encara no han entrat a les enquestes i per tant no tenim dades d'enquesta. Doncs bueno, hi ha gent que diu que són els nascuts a partir del 2010, altres a partir del 2013. Nosaltres hauríem de veure, jo crec, esperar aviam si hi ha realment algun esdeveniment o període social que els marqui abans de poder determinar que és realment una generació amb característiques polítiques pròpies.
Clar, clar, clar. Perquè quantes generacions hi ha actualment?
Doncs,
quines diferències?
Depèn d'una mica de la casa d'enquestes del centre d'estudis i dels autors. Hi ha gent que diu que són unes 7, 6, sempre estaria al voltant d'això, no? Sempre referim-nos, jo prefereixo referir-me sobretot a un centre que es diu Pew Research, Center, que són els que fan, sempre estan intentant ajustar en aquests límits de generació. Llavors, alguns dels més grans, no?, dels que tindrien més edat, seria la generació silenciosa, nascuts aproximadament entre 1925 i 1945. Si diem silenciosa, doncs perquè encara no tenien pràcticament mitjans de comunicació. Els més grans ni tan sols van créixer amb una ràdio, imagina't, molt menys amb televisió. I, doncs, bueno, caracteritzats per bastant economia de subsistència, pràcticament poca economia de consum. Després, doncs, el trauma de les guerres, no?, i fins i tot de l'amenaça de la guerra nuclear, etcètera, són molt familiars. Després tindríem els famosos baby boomers, nascuts aproximadament entre el 46 i el 64, sempre tenint en compte patrons americans. I aquesta gent, a part de ser els més nombrosos, que també vol dir que tenen un cert grau de poder, no?, perquè són de vegades els que decanten el resultat d'unes eleccions, no només per la seva edat, sinó perquè són un grup més nombrós. I això vol dir que els polítics, partits polítics i institucions els tenen molt en compte a l'hora de dissenyar polítiques públiques. I això els fa sentir-se particularment importants. Però, a més, per les dades en què van créixer, doncs van viure alguns dels moviments per les llibertats i els drets civils a finals dels anys 60, no?, i principis dels 70. Perquè aquí també trobem un problema amb aquestes divisions de les generacions, i és que els més joves d'una generació s'assemblen molt als més vells de la següent. Aquí la generació següent seria la famosa generació X, que coneixem sobretot per la música de grunge, no? Nirvana i companyia. Són els nascuts aproximadament entre el 65 i el 79, i que sostenen un tret molt característic. Si els d'abans eren molt cívics i compromesos i molt respectuosos amb les institucions, aquests són molt escèptics, tendeixen a ser més expansionistes, no? Però, clar, els més vells d'aquesta generació... Perdó, sí, els més vells d'aquesta generació s'assemblen més als més joves dels baby boomers, per tant, tampoc hi hauria un trencament tan descarat. I després vindrien els famosos millennials o generació Y, que al principi tenia una premsa espantosa. O sigui, de tota la literatura més popular sobre les generacions, aquests eren els que tenien pitjor premsa. Els hi van atribuir característiques de capriciosos, sentiment de que tenien drets però no pas deures, que sentien molt especials i que eren poc fiables, no? I poc propensos a sacrificar-se pel bé comú, etc. Però bueno, això podria haver canviat també. I serien pues, això, aproximadament els nascuts a partir dels 80, de l'any 80 fins al 94, i després vindrien la generació Z, també dit Centennial, i gent, també alguns, els primers absolutament natius digitals, ja neixen una vegada ja està establert internet, han crescut perfectament familiaritzats amb tot tipus de dispositius tecnològics, amb les xarxes socials, etc. I jo diria que és la generació més inclinada a tenir en compte les diferències dels altres. Són com a molt respectuosos amb la identitat dels altres, i també molt inclinats a protegir la seva pròpia identitat, no? La seva idiosincràsia i les coses que els caracteritzen i diferencien dels altres. No m'atreveria a dir que són més individualistes, perquè també són els més ecologistes, preocupats pel canvi climàtic, etc. O sigui, tenen una certa consciència d'espècie, però és veritat que estan molt preocupats pels drets individuals, les esferes individuals i particulars dels altres i la seva pròpia. I després vindrien aquesta generació alfa, que encara no sabem ben bé què és el que les caracteritzarà.
Clar. Parlant d'aquestes generacions, també podem dir, no?, i podem fer com una espècie de recorregut, no?, de visió sobre el tema, i és que hi ha més distància, potser, entre els nostres pares i els nostres avis que no pas entre nosaltres, no?, i els nostres pares. No hi ha tanta diferència, potser.
Sí, hi ha algunes generacions que tenen com un trencament, no?
Més fort, exacte.
Més fort, exactament. Això depèn de si hi ha hagut grans esdeveniments més traumàtics, però sobretot jo diria que depèn del canvi econòmic i tecnològic. Llavors, i això també es veu a la cultura popular, no? O sigui, quan es comença a parlar fortament del tema de generacions, doncs quan apareix el rock and roll, per exemple, no? Hi ha un canvi estètic, són gent jove que ha estat educada, que ha gaudit d'electrodomèstics i d'aparells que els permeten doncs, informar-se i consumir cultura popular d'una manera diferent a la dels seus pares. Aquí es viu molt, als anys 50-60. I, doncs, clar, nosaltres això amb els nostres fills no està passant tant, però, clar, amb els avis sí, efectivament. Els avis no és que no siguin nadius digitals, és que alguns, doncs això ni tan sols tenen habilitats digitals bàsiques, diguem. Llavors, aquí sí que hi hauria un trencament important, perquè aquests patrons de consum d'informació i de lleure, doncs, alteren molt o determinen molt les seves actituds polítiques.
Exacte. Normalment, les idees que formem durant la joventut es mantenen constants al llarg dels anys?
Doncs la resposta curta és que sí. De fet, fins i tot hi ha estudis en psicologia que diuen que això afecta fins i tot els teus gustos musicals. El teu grup favorit, el teu grup de música favorit, segurament és el que era quan tenies al voltant dels 13-14 anys. I això s'aplica a moltes de les teves actituds i pensaments i valors, no? Llavors, hi ha una possibilitat de canviar, hi ha possibilitat de que la persona evolucioni, també es diu que la gent a mesura que es fa gran, que envelleix, es torna més conservadora, però el cert és que alguns dels teus patrons bàsics de pensament que regiran com percepte del món la política i que es formen al voltant de la teva adolescència, diguem. També aquí també està discutida la franja, i hi ha gent que diu entre els 11 i els 25, i hi ha gent que diu no, és al voltant de la majoria d'edat. Bé, en algun moment entre adolescència i tard adolescència, sobretot les condicions polítiques, especialment si hi ha hagut algun esdeveniment diguem, que sigui important, barra traumàtic, no? Podem pensar en el coronavirus, però també en alguna crisi econòmica, cop d'estat, etc. Canvi de govern, que afectarà com vegis la vida, com vegis la política i com votaràs, etc., la resta de la teva vida. De fet, hi ha una teoria de l'Engelhardt, de mitjans dels anys 90, que combina dues idees. La idea de la carència, de la falta d'alguna cosa, i la idea de l'adolescència. I diu que aquesta combinació d'aquestes dues coses és el que permet el canvi generacional, en el sentit de que el que a una generació els hi falta quan són adolescents és el que els obsessionarà la resta de la seva vida i el que farà que s'orientin a buscar aquesta cosa que els hi falta. Llavors, bàsicament, hem crescut en condicions de escassetat econòmica, material, seran més materialistes la resta de la seva vida i buscaran doncs comoditat, béns materials, físics, i en canvi si el que els ha faltat han estat llibertats i drets, doncs a la resta de la seva vida estaran més orientats a expandir la llibertat i els drets, no? Serà una generació més postmaterialista.
Exacte. I a Catalunya, per exemple, per volum demogràfic, podem dir que les generacions més presents a la societat serien la X, els baby boomers, no?, i els millennials.
Juraria que la X, si no m'equivoco, no tinc ara mateix al davant la piràmide demogràfica de Catalunya.
Podríem dir que és força boomer Catalunya o no?
Podríem dir que és força boomer, sí, boomer i, entre boomer i xenial, estaria la cosa. Que és una combinació interessant, perquè, clar, els boomers, i a més, també hem de insistir en aquesta idea, no?, que cada vegada que parlem de boomers, millennials, xenials, estem transplantant una idea molt bàsica i una mica rudimentària del que són les generacions demogràfiques, socials i polítiques dels Estats Units al nostre territori, que en algunes coses funcionen i en altres no. Llavors, probablement a Espanya i a Catalunya i en altres generacions ja no tenen nom, no? Llavors, entre els baby boomers, per exemple, bueno, sí que tenen nom a la literatura espanyola. Dintre del que considerem baby boomers aquí estaria la generació cívica a Espanya, que van ser els que van viure la transició els primers anys de la seva joventut, i que tenen sempre un paper més actiu en política, no? Són més compromesos, voten més, es preocupen més pel dia a dia, per l'actualitat política, i en canvi els xenials, doncs, tradicionalment han estat més abstencionistes, més desconfiats cap a la política, i bé, doncs aquí hauríem de fer un seguiment de com són les properes generacions. Per exemple, hi ha la sospita de que la gent que era jove, pels vols de la seva majoria d'edat, 20 anys, quan va passar el 15M, cap al 2011, això segurament serà una nova generació política. Tenim algunes dades que així ho indiquen, no?, que la gent que va viure en una determinada edat aquests fets, doncs s'ha quedat amb uns nivells d'interès per la política i de propensió a participar i a manifestar-se més gran que la gent que és lleugerament més jove o més vell. I a Catalunya encara és aviat per dir-ho, però per la mateixa lògica, la gent que tenia els vols d'això a la tarda adolescència, primera joventut, pels vols de l'1 d'octubre del 2017, doncs probablement serà també més participativa, etc., no? Més inconformista, més lluitadora, etc.
Curiós això. Perquè, per exemple, no, si pensem en les generacions futures, tu, per exemple, Carol, com les veuries? Com les veus? Com creus que seran?
Doncs hi ha algunes coses, per seguint una mica aquesta lògica del Pew Research Center i de les generacions americanes, que ens poden donar algunes pistes, no? Jo sí crec, per exemple, que la generació que ara ens entra a les enquestes, no?, que podem copsar, perquè la generació alfa és massa jove. Llavors, aquesta generació Z o Centennial trobo que és més postmaterialista i que ho serà. Llavors, estan més orientats als valors de l'autoexpressió, el que dèiem, no?, preocupats per la identitat dels altres, respectuosos amb la diferència, i això és probablement tindrà conseqüències a les nostres institucions i a les nostres eleccions, no? Això vol dir que probablement seran més sensibles a polítiques que tinguin a veure això, no?, amb les identitats, i potser passaran més de polítiques que tenen a veure amb les condicions materials de les persones, una mica com si estiguéssim als anys 70, si vols. I després, bueno, és difícil de dir si això canviarà o no, però presumiblement la generació següent serà diferent, també. Vull dir, ells estan creixent amb una concatenació de crisis econòmiques que cada vegada segueixen més, i és possible que la següent generació, és a dir, els nens que ara tenen pels vols de 5 anys, tornin a ser pues una generació més materialista. No sabem si més individualista o més comunitarista, però probablement més preocupades per la supervivència i per les condicions materials.
Exacte. Sí. Doncs, Carol Galais, experta en aquestes recerques sobre generacions, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest resum de generacions, a veure si ja tothom sap a quina generació pertany. Jo, a mi em sembla que sóc de la generació Z, no? Aquesta que va del 94 fins al 2000 i algo.
Sí,
perquè sóc del 98, així que m'agafa justament...
Sí, jo sóc una genial molt jove, jo.
Mira, veus? Ja estem les dues situades, sabem més o menys el que som. Sí. Doncs això, moltíssimes gràcies, Carol, així veient aquesta radiografia, no, de Catalunya i de les generacions en si. Gràcies.
Gràcies.
I parlem amb el neuròleg Miquel Aguilar de l'Institut de Neurologia i Neuropsicologia de Sabadell, que ha liderat un innovador estudi que s'acaba de publicar sobre deteriorament cognitiu lleu relacionat amb comportaments de la conducta. I avui, doncs, tenim el plaer, com dèiem, de poder parlar amb ell perquè ens expliqui en detall com ha sigut aquest estudi. Doctor Aguilar, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Claro, síntomas como, por ejemplo, depresión, ansiedad, apatía o irritabilidad podrían ser síntomas, ¿no?, de un paso previo a una demencia, ¿verdad?
Sí, muchas veces estas alteraciones de conducta preceden a lo que serían los trastornos de la memoria, del lenguaje o de funciones ejecutivas. Y muchas veces la persona afecta empieza con estos cambios de conducta que muchas veces se confunden con problemas de tipo psiquiátrico, psicológico, pero en realidad pueden ser la primera manifestación de un proceso neurodegenerativo que a la larga puede conducir a un proceso de demencia.
¿Y existen medidas preventivas, como por ejemplo cuáles?
Mira, siempre los trastornos de conducta pueden prevenirse mediante actitudes, comportamientos, pero en ocasiones también precisan de algún fármaco cuando las alteraciones son muy importantes. Y también vemos que una buena alimentación, junto también con un ejercicio diario, pueden ser medidas no farmacológicas que pueden realmente mejorar o prevenir la aparición de estos síntomas. Es decir, lo que sabemos de toda la vida, una vida saludable es la mejor medida de prevenir los trastornos de conducta y los trastornos cognitivos.
Uh-huh. Además, también la suplementación nutricional, ¿no? Usted dice que es como una medida de prevención tanto para el paciente como también para sus familiares en este caso, ¿verdad?
Sí, resulta que conforme nos vamos haciendo mayores, aunque estemos teóricamente bien alimentados, tenemos un intestino que permite el paso de algunas sustancias y otras pues las impide. ¿Esto qué significa? Que incluso con una buena alimentación, los niveles de determinados productos no alcanzan aquellos niveles que son necesarios para la reconstrucción de nuestras neuronas. Es decir, ya sabéis que en nuestro cerebro hay muchas, muchísimas neuronas que continuamente están tocando, diríamos, entre ellas, las neuronas contactan a través de las sinapsis. Y estas sinapsis son unos elementos de membrana que necesitan recomponerse. Y para ello necesitan determinados productos. Por esto, el añadir a una buena alimentación un suplemento que incorpore a nuestro organismo estas sustancias necesarias para una buena síntesis en la sinapsis, pues realmente es aconsejable. Y esto es lo que nosotros ya desde hace unos años conocemos, y hay un producto que es el Fortasyn Connect, un producto de origen, diríamos, holandés, que ya hace más de 10 años se ha introducido en el mundo científico de tratamiento de las personas con deterioro cognitivo. Y se sabe que mejoran, diríamos, la pérdida de memoria y la funcionalidad. Y la novedad de mi estudio es que con una muestra muy amplia de personas afectadas hemos demostrado una mejora de los trastornos neuropsiquiátricos, es decir, una mejoría de la depresión, de la ansiedad, de la irritabilidad y de la apatía. Y esto es un elemento nuevo y muy importante, porque los trastornos de conducta afectan mucho al propio paciente y a su entorno familiar.
Uh-huh. ¿Y hay muchas personas actualmente que sufren un deterioro cognitivo leve?
Sí, ya sabéis que conforme avanza la edad, sobre todo a partir de los 60 años, y cuando ya vamos subiendo 70, 80, 90 años, pues el porcentaje de personas con deterioro cognitivo leve es muy grande. Si más allá de los 80 años, uno de cada cuatro personas va a desarrollar una demencia. Y si sumamos al deterioro cognitivo, pues prácticamente 4 de cada 10 van a tener ese problema. Indudablemente, si nosotros tratamos desde el inicio, cuando hay los primeros síntomas, pues vamos a prolongar la vida de calidad de estas personas, y aunque tengan un proceso neurodegenerativo, la evolución del mismo va a ser, diríamos, va a ser más lento, ¿eh? Y esto es importante. Uh-huh. Es decir, ante un deterioro cognitivo, ante fallos de memoria, ante problemas de conducta que pueden insinuar la posibilidad de un proceso neurodegenerativo, debemos modificar nuestro estilo de vida, introducir nuevos elementos y entre ellos una buena dieta y unos buenos suplementos.
Al final, este estudio que usted ha hecho ha sido corto, ¿no? Realmente ha sido cuestión de meses lo que ha durado y con resultados positivos, ¿no podemos decir?
Mira, yo desde hace 10 años estoy dando este producto al 50% de mis pacientes y estoy hablando ya de más de 10 años de experiencia. ¿Sí? Lo que ocurre es que hemos recogido un grupo de 360 pacientes en los que podemos asegurar un seguimiento como mínimo de un año. Y hemos demostrado un claro beneficio muy relevante en este primer año. Y yo también sigo viendo a estos pacientes y puedo asegurarte que a los 2-3 años aún persiste el efecto favorable de este producto. Es decir, uh-huh, nuestra publicación es de los resultados del primer año, pero ya en otras reuniones internacionales he presentado mi experiencia ya de 2 y 3 años. Y la mejoría no es tanta, no es tan llamativa, porque indudablemente el proceso va avanzando. La enfermedad es muy compleja, hay muchos mecanismos, pero indudablemente el mejorar, diríamos, lo que sería la formación y los contactos de sinapsis es un elemento importante. Pero bueno, dime.
Pues, doctor Aguilar, muchísimas gracias por contarnos su estudio, su experiencia en primera persona con todos estos años de experiencia, como comentaba, y seguiremos pendientes de todos estos temas cognitivos y relacionados pues con la conducta, con el comportamiento y la conducta. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, porque realmente este es un tema apasionante y que afecta a muchísimas, muchísimas familias de nuestro país.
Gracias, gracias. Buenos días. I fins aquí un dia més l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge. Gràcies per la confiança i per escoltar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.